Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i fins 8:45 estarem parlant de les notícies més destacades de la setmana. Atenció perquè venen temes d'allò més interessants. Aquests dies ens fèiem ressò de que prop de 150 autocaravanes havien estat denunciant a través d'una marxa lenta per la costa del Garraf que alguns ajuntaments els prohibeixen aparcar a les zones habilitades i els discriminen. A la protesta s'hi van sumar conductors vinguts d'arreu del territori i l'acció va arrencar a Cunit i va finalitzar a Castelldefels amb l'objectiu de donar visibilitat als autocaravanistes i reclamar als ajuntaments que els permetin estacionar les mateixes zones que la resta de vehicles, sobretot ara que són un col·lectiu que s'ha incrementat significativament en els darrers anys i encara més arran de la pandèmia, de forma que es calcula que actualment a tot l'estat hi ha 160.000 vehicles d'aquesta mena matriculats. El Josep Pascual és usuari d'autocaravana des de fa 23 anys.
És un tema que ja venia de lluny, que sempre havíem fet càmping, vam fer caravana i mira, un dia vam aterrar i vam comprar-nos una autocaravana i a partir d'allà ja seguim la nostra aventura. Com sempre les coses pues, creixen, s'han d'anar organitzant conforme van creixent. I aquest sector ha crescut molt els últims 3 anys, ha crescut molt i clar, ja anàvem una mica mancats de tot el que és el tema de l'autocaravana per poder estacionar correctament a les ciutats, als pobles on visitem. Clar, i tot això, pues, aquest problema s'ha agreujat ara amb això, aquest creixement. Ens falten llocs per poder estacionar correctament, estacionar per notar. Normalment el que es fa a l'estranger és que hi ha uns llocs determinats per autocaravana, que és on te pots tu dormir, buidar l'aigua bruta i carregar d'aigua neta i endollar si hi ha corrent i pagues el que tinguis que pagar i ja està, no? Això aquí a Espanya, aquesta estructura ha crescut molt els últims anys, però clar, com que ha crescut molt més el mercat que les estructures, doncs clar, encara ens en falten d'aquestes estructures i és el que trobem a faltar. I per això es queixen, perquè són molts. Hi ha gent pues, que aparca, no sé, a un carrer. I també hem de pensar, una mica en tots. Nosaltres volem aparcar bé i tinc un lloc idíl·lic, i el senyor que s'ha comprat un apartament davant del mar, si li aparques un vehicle gran a davant, també li tapes la vista. Jo també ho entenc. Ja, home, d'aquest senyor se m'aparca aquí davant i també em tapa. Vull dir, és un tema que es té que parlar entre tothom i fer llocs específics que no et puguin dir si estàs aparcat, no estàs aparcat i que estàs correctament, almenys. No hi hagi aquest estirarronça, saps, entre autoritat i l'usuari d'autocaravana. La normativa exacta és a nivell local, sempre. El que és veritat, sí que algun lloc com el País Basc els han tombat alguna normativa d'aquestes, Perquè arribaves a algun municipi que tu, per exemple, tenies encarregat per anar a dinar a un restaurant o el que fos, t'aparques i ven i diu la policia, no, vostè no pot aparcar. No sé si jo me'n vaig a dinar a aquell restaurant. Pues miri, no vini. Així mateix et diuen, no vini, manxi. Això no està bé, perquè al final també portem vida, nosaltres ho tenim. Ens desplacem, mengem, vivim, vull dir que és un consum que tens dintre la localitat. Per això dic que no deixin aparcar és un mal tema. Si m'impostos, per exemple, l'impost municipal seria com el d'una furgoneta, perquè ens entenguem. És una mica més alt que el cost d'un vehicle normal, És una mica més alt. L'assegurança, pues, depèn del vehicle, també. Depèn del valor del vehicle, l'assegurança pues, té un preu o té un altre. I, bueno, i després el consum, que clar, el consum consumeix una mica més que un cotxe normal. Pot consumir 10, una autocaravana normal pues, pot anar a 10 litros, al 100, una cosa així, més o menys. Nosaltres pensem gaudir-la, jo i la meva senyora, pues, fins que el cos es digui que ja no pot més. No, quan es digui, noi, s'ha acabat ja, doncs s'ha acabat.
Un boom, aquest de les autocaravanes, que tot i veure's incrementat amb la pandèmia, com dèiem, s'ha topat amb alguns problemes. Cada municipi posa les seves regles, sobretot les localitzacions més costaneres i amb més turistes. Això és el que ens explicava el vicepresident primer de SECAR, l'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravaning, Joan Mata.
Jo conec zones, que comarques, en el qual s'han posat d'acord, per exemple, si hi ha 7 i 8 i 11, fins a 12, que en conec, que es van posar, van fer una reunió i van posar que els va semblar una cosa important i, a més, de cara al futur, per fer uns petits aparcaments pels autocaravanes, donant un servei, posant el que puguin abocar i que puguin prendre aigua i tal, jo crec que alguns sí i alguns no. Jo a vegades penso que possiblement, no pots tachar amb ningú, possiblement que o no se'ls ha explicat bé o no entenen el producte de què estem parlant, el sector de què estem parlant, de que és un sector que cada vegada va més i tal, o realment, no sé, o hi ha algun impediment fora del nostre sector o en contra del nostre sector. Però si jo crec que... Si jo conec gent, jo conec, per exemple, l'Alt Penedès, doncs ho han fet perfectament. Han fet 12 de cop, 12 poblacions, les han fetes totes de cop i bé. Conec altra gent que amb menys quantitat, però dos pobles veïns ho han fet. Vull dir, hi ha de tot. I, en canvi, hi ha alguns que són reticents totalment. Possiblement, o realment, o no se'ls va explicar bé, o no han pres atenció com se'ls explicava, o no han vist una cosa que realment pugui ser interessant pel seu poble, pel seu, jo què sé. Perquè realment, nosaltres, els autocaravanistes, el que realment fem és anar a conèixer, és cultura, anar a conèixer la cultura que té aquella zona, es va amb el restaurant, es va amb la botiga, es va... que al final és una millora que ja és de cara al poble o municipi que realment tenen l'atenció o tenen la d'allò de poder posar una plaça de o no una plaça, un puesto per aparcar, jo que sigui, encara que siguin 6 o siguin 10 o siguin 20, vull dir que... I llavors és de tot agraïment, i llavors els autocaravanistes pues van, perquè és clar, no es queden a dintre l'autocaravana a menjar o tal, igual. Sí que poden ser menjar, però van a comprar les coses que hi ha interessants d'aquell poble o aquell municipi, van a visitar, van a... Vull dir, és que jo crec que això és turisme de caravaning, de vida sana, de cultura, de conèixer, de... Bueno, però a vegades aquesta reticència passa perquè poder o no ho han entès bé, o no hi veuen res a guanyar, o no ho sé. No. Sé que poder l'administració, que realment en un puesto ho fan i tal, poder també haurien de mirar-s'ho una miqueta amb carinyo i dir, escolta'm, si realment aquesta gent allà ho han valorat bé i tal i qual, poder que ho fem. A més, estem parlant de que normalment estem parlant de les mateixes persones o mateixos veïns de poble, són veïns de país, que vull dir que van coneixent el que tenim bo a cada puesto. Jo crec que és importantíssim tenir-ho això en mente, les administracions. També està que l'aigua. França, vull dir, és el pioner en quant aquest tipus d'àrees d'aparcament, i sobretot els ajuntaments de cada poble es posen molt interès en puestos que ho arreglen de tal manera que posen unes dutxes separades amb aigua calenta, un d'allò per rentar, vull dir, els cotxes, el tal. És a dir, que ho posen d'una manera tal que realment dona gust anar-hi, m'entén el que vull dir? Això també nosaltres tenim a l'associació, tenim un llibret de com emplear l'autocaravana. Vull dir que realment en tothom, generalment, els punts de venda de que venen al sector nostre, normalment tenim aquest folletín que explica com manera d'actuar, la manera d'allò, la manera de tenir la gratitud de que si un puesto o un ajuntament, un d'allò, ho fan, home, de tenir la col·laboració que realment s'ha de tenir. És a dir, que passa que, a veure, hi ha puestos que realment... bueno, és que amb aquests punts de parada o d'aparcament o de fer una petita descans o de la qual... hi ha diferents tipus, no? Hi ha alguns ajuntaments que és totalment gratis. Per exemple, a França també és bastant... Puestos és molt gratis. O si no, fan pagar poca cosa perquè donen molts més serveis. Van pagar alguna cosa, no? És a dir, i en canvi hi ha algun... zona particular, que és com un negoci, una empreseta que fan allà, que tenen un terreny i ho posen, que fan pagar el dia s'invertar al vespre, que fan pagar 8 euros o tal, que et donen llum o tal. Vull dir que A veure, hi ha de tot tipus, però realment això tenen d'entendre que és un tipus de turisme que realment val la pena pels pobles i d'allò per donar vida. És que a vegades aquest poble, allò que diuen l'Espanya vaciada, justament si aquests puestos fessin això, també es aniria a visitar i dona vida, és a dir, dona vida això. Durant la pandèmia va ser una de les solucions, és a més de les vacunes, hi va haver el sector de l'autocaravaning, saps? Que realment, què passa? Que pues, estaves a casa teva amb la teva cuina, el teu lavabo, la teva habitació i tal, amb els teus de la família, i podies anar voltant. I per això es va donar un auge, diguéssim, poder més degut al problema de la pandèmia. Clar, el quedar-nos tancats a casa i que deien que no podies agafar el bus, que no podies agafar un avió, que no podies agafar el tren, o que si no, bueno, tot eren problemes, clar, això va ser una sortida que jo crec que moltes famílies ho van veure interessantíssim, no? A més, quan ho proven, pues estupendo. Vull dir, està agradant a tothom. I aquest augment o aquesta d'allò tirada més forta degut a la pandèmia, ara hi ha molt d'interès, perquè s'ha viscut molt, tal i qual, i bueno, això no vol dir que ara que ha passat 3 anys de tot això, doncs, bueno, no, que no hi hagi aquella força tant d'allò com llavors que avui per demà, sinó que bueno, doncs s'han d'esperar, s'ha de demanar, s'ha de tal, però ja continua tenint molt d'interès. Degut a tota aquesta la pandèmia, aquest auge i tal, doncs es van muntar més empreses de lloguer per poder donar sortida a tota aquesta petició. Vale? Vull dir que gràcies també a les empreses de lloguer, doncs realment han donat servei per poder que aquestes persones que estaven en un pis tancadets i tot el tema, a poder sortir i sense tenir necessitat no es podia anar amb avió, ni es podia anar amb res. Des de l'associació nosaltres no fem res més que treballar i a vegades donar i explicar amb els ajuntaments que realment això és interessant per donar vida addicional, de la que ja tenen addicional, amb alguns pobles o municipis i tal. I nosaltres no fem res més que treballar-ho i explicar-ho amb les reunions que tenim a través de la Federació de Municipis i tot això, d'explicar-ho, però de lo bo que és això pel poble.
No obstant, el regidor de Seguretat de Cunit, Xavier Lorenzo, també expressava així la seva situació i com es mantindrà l'acampada al municipi.
Hem intentat conjugar les necessitats de la gent que vol fer autocaravaning amb la situació del nostre municipi. Nosaltres tenim un gran solar a zona de platja que fins fa 3 anys, 4 anys s'utilitzava de forma aleatòria per les persones que feien l'autocaravaning. Els solars no tenien els serveis mínims per poder donar aquesta cobertura, és a dir, no tenien lloc per desaiguar les aigües grises, no hi havia serveis d'aigua potable, i això doncs, era un problema tant per les persones que volien fer l'autocaravaning com pels mateixos veïns que vivien allà. En el nostre cas, nosaltres hem firmat amb la Diputació de Tarragona una que ens han atorgat una subvenció per fer per estar dintre de la xarxa d'autocaravanes i el sistema habilitant un espai aquí a Cunit perquè tinguin aquests serveis que ara no teníem. El que passa és que en aquests solars el que no deixem és per dubtar, acampar sí, perquè el que està prohibit és l'ús dels solars des de les 12 de la nit fins a les 5 del matí. Que si una persona ve a passar el dia allà des de les 5 del matí i fins a les 12 de la nit poden portar l'autocaravana allà. Podran posar-se on les estaven posant perquè existeix la possibilitat, el que passa que no es permet és la pernocta, com si diguéssim. La queixa que venia dels autocaravanistes era que se'ls impossibilita la impossibilitat de poder aparcar. Aquí amb nosaltres això no ho tenim regulat, és a dir, una persona té una autocaravana i pot aparcar com qualsevol altre vehicle dintre la normativa que tenen. El que no poden és fer l'acampada o treure vires o fer això propi. Aquí nosaltres tenim un càmping al costat, a peu, a més que està a peu de platja, en el qual els Una persona, si vol venir a acampar dintre de... I aquest càmping té serveis per autocaravanes, que està tot just a la part de platja i es pot utilitzar. No és que nosaltres no tinguem deferència en tot això, hi ha espais que estan regulats a nivell particular per posar les autocaravanes, el que no tenim és una zona habilitada, que la tindrem properament, que s'està treballant, perquè ja hem firmat el conveni amb, la, amb el Consell Comarcal i el lloc està i les obres estan començant, per poder resituar aquest tipus d'asma que cada vegada hi ha més. El tema és que les autocaravanes, sent vehicles, com a vehicle de mobilitat, pot aparcar a qualsevol lloc com qualsevol altre vehicle dintre de les dimensions que tenen aquestes autocaravanes. L'única prohibició és que no poden acampar o treure cadires amb una zona d'aparcament. Aquest dia actuen com un vehicle. Després, quan tu regules espais, el que sí que tenen que tenir són serveis específics per poder utilitzar, perquè si han de passar uns dies allà, doncs puguin desaiguar les aigües grises i després tenir els serveis d'aigua potable i electricitat que puguin tenir per poder estar aquests dies. Que això és el que nosaltres ara estem habilitant, que fins ara no ho teníem. Això s'ha d'aprovar un preu públic en el qual regules l'estància pels serveis que es poden consumir, és a dir, de llum, aigua i les aigües grises, però són quotes que encara no hem estudiat, però que són totalment accessibles i dintre de... A més, són preus municipals, vull dir que estan... estaran molt adequats al servei que donaran. Quan nosaltres vam arribar a govern, nosaltres fèiem unes concentracions, sobretot en els estius, amb aquests solars que podien haver entre 50 centres d'autocaravanes, amb tot el problema que li deia per poder el tractament de tots els residus que podien aportar, perquè eren terrenys que no tenien absolutament res. Amb el problemàtica que tenim després veïns o edificis de veïns que a més a l'estiu es plenen amb les queixes de convivència que podien haver entre les persones que utilitzaven aquests solars per fer l'autocaravaning i els veïns que tenien la seva propietat en allà. No? La solució és que la que vam prendre és a dir, el que no deixem és pernoctar i una persona vol venir a passar el dia. Cap problema, que és bonic, que gaudeixin de les nostres platges, que vinguin a passar el dia, i vam evitar també això amb aquesta mesura, aquests problemes de convivència que hi havia.
Tot plegat una problemàtica aquesta de les autocaravanes que esperem que finalment acabin beneficiant a totes dues parts. La lectura segueix a l'alça a Espanya després del boom que va tenir durant la pandèmia. El 64% dels espanyols llegeixen en el seu temps lliure, encara que el 35% admet no llegir mai o quasi mai. Pel que fa a Catalunya, però, la xifra és més elevada, amb un 69% els que afirmen llegir. El percentatge de lectors catalans supera gairebé 10 punts el que registrava l'any 2012, que era del 59%, i Catalunya és la segona comunitat autònoma en nombre de lectors per darrere de Madrid, on el percentatge arriba al 74%, 3 punts per sobre que fa 10 anys. A més, per sota de la llista apareix Extremadura, on es declara ser lector habitual només el 55% de la població. D'això en volem parlar amb la responsable del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, la Montse Iats. Molt bon dia.
Bon dia.
Això ha sigut arran de la pandèmia?
L'augment és, com deies, no? És en els darrers últims 10 anys. Per tant, hi ha una feina, no?, en polítiques públiques de foment de la lectura i també, diguem, dels diferents agents, i el que la pandèmia va ajudar és a recuperar temps per fer coses que habitualment no teníem, i entre elles, doncs, la lectura, i probablement gent que va recuperar i va descobrir el plaer, doncs ara s'hi ha quedat i esperem que puguem continuar creixent.
Clar, les persones que no llegeixen habitualment declaren que la causa és la manca de temps en el dia a dia.
Bé, és evident que estem en una societat, diguem, molt complexa, que totes les feines demanen dedicació, la família, és a dir, tot està molt accelerat i, per tant, és a dir, la lectura demana concentració i el temps, efectivament, pot ser un dels elements. També n'hi ha d'altres, no?, el fet de no tenir accés al llibre, etc. Vull dir que hi ha diferents factors, no tots són el temps.
Clar. Quin és el perfil de lector habitual? Els nens acostumen a llegir molt?
Bé, hi ha una qüestió que és que on fem feina principal és la feina de la lectura comença a casa, si tens la sort de tenir una família més o menys lectora, i si no, doncs amb altres recursos que hi ha. Després l'escola és la que ens ensenya la tècnica i ens ajuda a estimular l'hàbit per la lectura, i per tant aquí, amb infants i joves, és a dir, durant l'escola obligatòria, diguem, hi ha un percentatge molt més elevat perquè la lectura forma part de la vida quotidiana, no? El repte important és quan acaba aquesta escola, tots els altres agents, no?, que són les biblioteques, les llibreries, les polítiques públiques que es puguin fer de promoció, etc., t'acompanyen i t'acaben de convèncer, no?, de tots els mediadors de que llegir val la pena i ho continues amb l'edat. I, per tant, sí, la població infantil és lectora de per si, joves també les dades demostren que sí, i potser on decau una mica més és amb la gent gran, que potser, per exemple, des de Catalunya que estem fent aquest pla, detectem que potser hem d'aprofundir en formats, etc.
Una altra dada que posa de manifest aquest estudi és que des de l'any 2012 ha augmentat encara més el nombre de compradors de llibres que no són de text, o sigui, la lectura en format digital ha crescut, no? I, clar, també això és pel fet de poder-ho fer de manera gratuïta.
Bé, digital no vol dir gratuït, no, sempre. És a dir, al final, en tot el processos de creació hi ha uns autors i, per tant, en tot cas, els formats digitals sovint el que tenen és que són més econòmics, que es poden llegir amb altres suports, no? Però que, en tot cas, el que decreix, o sigui, el que no, quan es parla de que no són de text, vol dir també de llibres que no són de consum educatiu, sinó que són per oci. I per tant, això és el que és important, que la lectura no sigui una obligació, sinó que sigui un plaer i oci.
Exacte. Llavors, les llibreries, diries que tornen a tenir especial atenció entre la població. L'estudi diu que continuen sent principals en els canals de compra de llibres, però que internet, per la seva banda, continua a l'alça i que suposa gairebé el 26% d'aquestes vendes. Encara segueixen tenint importància les llibreries?
Sí, en el cas concret de Catalunya tenim una singularitat importantíssima i que ens fa, no?, que al costat de la riquesa industrial d'editorial tenim una riquesa de xarxa de llibreries arreu del país, de llibreries que combinen llibreries independents, més petites i especialitzades en grans cadenes, i això fa que aquest ecosistema de llibreries tingui molta força i, per tant, continuï havent-hi molts lectors que passen per aquesta llibreria i el llibreter acaba sent també un mediador, un que els acompanya a la lectura. Ara és evident que hi ha altres maneres, no? Aquestes llibreries fomenten la presencialitat, però elles mateixes també estan servint comandes per internet perquè hi ha gent que no pot desplaçar-se. Per tant, entenc que aquestes llibreries també participen de fer créixer aquest canal, que no es pot obviar. És a dir, si tu treballes tot el dia fora de casa i no tens temps per passar una llibreria però vols llegir, també algú te l'ha de facilitar. I això no necessàriament vol dir que llegeixis en digital, vol dir en digital, però també vol dir en paper. Per tant, sí, és a dir, el que és important és que les llibreries continuen sent l'espai de referència per la compra.
Exacte, exacte. Els lectors, què prefereixen, el llibre en paper o en format digital?
Bé, jo crec que això té a veure amb generacions, no? I està clar que el llibre en paper és un invent molt sòlid, que no cau, i per tant la prova és que en digital van apareixent propostes, però no acaben de consolidar-se, i per tant hi ha lectors per tot, i probablement, com deia al començament, hi ha un factor generacional. A mi personalment tinc 54 anys i m'agrada molt més llegir en paper, perquè a més, el paper té un element que és concentració. Quan llegeixes amb dispositius, la concentració canvia, etc. Però també reconec, no, que els joves, els adolescents, probablement doncs, ja tenen un altre perfil, i aquí el que es tracta és que hi hagin bons continguts, siguin en el format que siguin.
Clar, l'assistència a les biblioteques també continua sense recuperar els nivells que tenien abans de la pandèmia, però les biblioteques públiques tenen una bona nota de satisfacció dels usuaris. Els hi posen un 8,3 sobre 10. Això com s'explica?
Bé, Catalunya té una xarxa molt potent de biblioteques que s'ha fet un treball que s'inicia amb la Mancomunitat i, per tant, això d'alguna manera és garantia, primer, de que tothom pot accedir a la lectura independentment de si té els recursos o no per comprar-se els llibres a les llibreries o allà on sigui. Per tant, això fa, no, que d'alguna manera la valoració, com deies, sigui molt positiva perquè permet que qualsevol de nosaltres doncs pugui tenir accés al coneixement i a la lectura, no? I si hi ha o no més presència, bueno, la qüestió és això, la valoració és positiva i, per tant, qualsevol activitat que es fa i qualsevol plantejament que sumi per impulsar-les, doncs segur que té èxit i, a més, en un moment en què està fent funció de lectura, però també moltes altres funcions.
Vosaltres, des del sector, ara que heu pogut esbrinar que aquesta lectura continua a l'alça després de la pandèmia, què diríeu per tal de fomentar aquest gust per la lectura a totes les persones que encara no ho fan?
Bé, llegir està a l'abast de qualsevol de persona no, que coneix la tècnica i que, per tant, sap, diguem, està alfabetitzat, i hi ha lectures per tots els gustos. Per tant, el que no ens ha de fer és por acostar-nos a la lectura i això potser és el que hem de... aquesta idea és la que hauríem d'anar repetint, que la lectura és per a tothom, no és per uns quants que en saben més, sinó que hi ha llibres per tots els gustos i al final el que es tracta és de trobar aquell que tu et t'interessa.
Doncs Montse Iats, responsable del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, esperem que la gent continuï llegint, no? Que al final és una altra manera d'evadir-se una mica del món, entrar a la pròpia història i entretenir-se també, no?, de la feina i de tot el que tenim ja en el dia a dia, que ja és molt. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. I de seguida parlem d'un tema del qual us llenço una pregunta. Què faríeu si estiguéssiu en un avió i aquest comencés a caure en picat? Doncs del que hauríem de fer en parlarem aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cada mañana en la radio...
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente, a grandes pensiones o pensiones de 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El VAR encerta i dona la victòria al Barça a Sant Mamés. 9 punts abans del gran clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep María Minguella, Poli Rincón
y Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estás informat.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Per no entrar en pànic si ens trobem en un avió que comença a patir turbulències i a caure en picat. En parlem ara del tema. Ens surt enorme el que van patir fa uns dies en un vol transoceànic de la companyia Lufthansa que anava a Alemanya. Quan feia una hora i mitja que volava l'avió, va entrar en turbulències i va caure en picat durant mig minut. Els fets van passar quan anaven per Tennessee i just en el moment estaven servint un àpat quan, segons el relat dels passatgers, aquesta curta estona es va convertir en tot un malson. Tot el que hi havia a la cabina va començar a volar i els assistents de vol i els passatgers que no portaven el cinturó, també. El pilot va aconseguir estabilitzar l'aparell i el vol va continuar amb certa normalitat, però la por en els passatgers i el desordre es va quedar dins l'avió. No obstant, finalment, l'avió va fer una escala a l'aeroport de Washington, que no estava prevista, on van poder portar a l'hospital les 7 persones que havien resultat ferides per aquesta sotregada. Al programa d'avui li volem preguntar al comandant de vol i també director de formació a l'Escola d'Hosteses de Vol Montse Alsina, el senyor Lluís, com podem sobreviure si ens trobem en una situació semblant a aquesta? Lluís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha gent que va fins i tot arribar a voler contactar amb la família per acomiadar-se.
Sí, bueno, és lògic, en aquestes circumstàncies terrorífiques per un passatger o de malson o d'espant que tingui l'instint de voler contactar, despedir-se, no?
Uh-huh.
De totes maneres, la turbulència severa, en aquest cas que va succeir en el vol de Lufthansa, passa molt poques vegades i els moments que passa és molt brusca i molt violenta i és un instint normal. Que, passa és que, esclar, cobertura, si la companyia no té un sistema de wifi o connexió satelital amb el telèfon celular, és una mica difícil, però l'instint hi és i el tenim tots.
Clar. I què hem de fer si ens trobem en una situació d'aquest estil?
Bueno, és una molt bona pregunta. El que hem de fer és sempre que anem en un avió o un vol comercial, és tenir el cinturó posat. Sempre els hostessos de vol fan anuncis per la megafonia, sempre recordant que és molt important que sempre que estem sentats als nostres seients ens posem el cinturó posat. I això sempre és perquè en el cas que no succeeixi aquesta turbulència severa, no ens passi que sortim rebotats per tota la cabina i patim doncs, lesions degut a aquesta turbulència, no? Per tant, sempre és molt important, i per això ho repeteixen els tripulants, que cada vegada que estem sentats en el nostre seient ens posem el cinturó per evitar aquestes situacions no previstes, perquè aquesta turbulència a mar era no prevista. Si vols, pot fer referència a quins tipus de turbulència tenim en l'avió i no, perquè, bueno, per diferenciar una altra cosa amb una altra, no?
Sí, sí. Quines són aquestes turbulències que em comentes?
Mira, tenim tres turbulències diferents. Estan catalogades en turbulència lleugera, moderada i severa o extrema, val? Pel tipus de sacsejades, per dir-ho d'alguna manera, o gest, no? O forces de gravetat que incideixen sobre ella, no? Nosaltres, els pilots, abans de fer un vol, és una de les coses molt importants observar, la turbulència. A més, amb un vol tan llarg com aquest, que devia ser de 10 o 12 hores, són 8.500 quilòmetres. Llavors, hi ha tres maneres de detectar-la. Una és amb els partes d'informació meteorològica i mapes de sinòptics de meteorologia, amb el sistema que tenim a bord de detecció de radar, de meteorologia, i les mateixes observacions visuals que té el pilot a la cabina, en veure aquests núvols de desenvolupament vertical, que són els famosos cumulonimbus, els núvols de tormenta. Què passa? Que això, si nosaltres la prevem, en el briefing que fem abans de començar el vol, es fa menció en la tripulació que en aquestes fases del vol s'està estimant, hi ha un pronòstic, que es pot esperar que hi hagi aquesta turbulència. Per tant, a l'hora de fer el servei, perquè no oblidem que en aquest vol de Lufthansa els pobres els hi van enganxar a mig servei.
Clar.
Per tant, és el pitjor moment que una turbulència no programada, com és en aquest cas, passi a mig el servei. Perquè tots els cafès calents, les aigües calentes, el menjar, en fi, tots els carros aquests del servei, doncs comencen a volar per tota la cabina, no? Que és en aquest cas. Llavors, aquestes tres coses que deien al briefing són turbulències que es poden pronosticar, es poden esperar en el vol. El que passa, que la més perillosa és la turbulència d'aire clar, que és en aquest cas el que va passar, que és una turbulència molt difícil de detectar, si no és que està amb mapes meteorològics, que és molt difícil, o inclús per informes dels mateixos pilots que han passat per allà fa una estona. Llavors sí que es poden avisar al controlador Llavors el controlador el que fa és avisar-te tu que passes per darrere i dir-te, escolta'm, aquest avió, aquesta companyia ha passat per aquí, val? És una de les maneres que es pot detectar. Però en aquest cas, a vegades, desafortunadament, ens trobem en casos que es diu turbulència d'aire clar, perquè no hi ha nuvolositat la qual dibuixi aquesta turbulència, doncs ens afecta de cop.
Mm-hmm,
i llavors exacte. És el que va passar en aquest vol de l'Ofensa.
Els va agafar d'imprevist.
Sí, perquè no estava ni pronosticada en els informes meteorològics, no està dibuixada dintre un núvol de desenvolupament vertical, com és un cumulonimbus, ni el sistema de radar detecció meteorològica el pot veure, perquè és clar, és transparent. És com un riu, no? Per dir-ho d'alguna manera, els meus alumnes, quan els explico què és turbulència, la turbulència és qualsevol canvi de direcció o intensitat del vent. Però clar, l'aire és transparent. Jo els hi poso l'exemple del riu. Si baixem amb una canoa per un riu que no té cap tipus de problema i és laminar i l'aigua baixa suau, doncs no trobarem cap turbulència, no?
Mm-hmm.
Però si hi ha moltes pedres i aquesta aigua comença a moure's i canvia de direcció i canvia de velocitat, ens trobem amb molts remolins, no?, o turbulències, o qual cosa farà que el nostre passeig amb canoa, o és com anar amb una autopista, no? És com si anem a una autopista a 200 km per hora i de darrere ens trobem aquests dams que hi ha de formigó, doncs imagina't a tu, doncs l'avió és el mateix.
Clar.
L'aire és transparent i hi ha uns fenòmens meteorològics, ara no ve el cas, que són una mica complexes, que fan que l'aire es disturbi i que d'alguna manera doncs, es creen aquestes turbulències transparents i desafortunadament són aquests casos que, bueno, que succeeix això.
Mm-hmm. Tot això, clar, quan ens trobem a la situació, no, és com que s'ha de pensar molt ràpidament i el cap et va a 2.000 per hora. És un moment de pànic i suposo que això també ho deuen patir, no?, els de la tripulació, els pilots i les persones que estan allà treballant a l'avió. Ells com ho viuen? Saben realment que és impossible que passi alguna cosa o realment ho pateixen igual que els viatgers?
Bé, la tripulació ho pateix quasi bé igual, perquè quan, si parlem d'una turbulència pronosticada o esperada, es prenen precaucions. I en el drama aquell on esperem les turbulències, doncs es fan avisos, es posa el signe de posar-se els cinturons, la tripulació està informada, pot retreçar el servei de càtering i menjars i begudes, no? Per tant, minimitzar aquests danys. En aquest cas és diferent, perquè ens agafa tots de sobte. I en aquest cas hi ha uns protocols bastant estandarditzats a totes les companyies i el primer és volar l'avió, perquè l'avió ha de volar. O sigui, la principal funció és volar l'avió, que l'avió voli. En aquest cas, no sé si era que era una corrent descendent i va baixar aquests 4.000 peus que he llegit, que són uns 1.500 metres l'avió de cop, durant mig minut,
uh-huh.
O és que a vegades també és important descendre, que l'avió descengui perquè les característiques aerodinàmiques, per dir-ho d'alguna manera, no són gaire estables allà dalt. I quan tens turbulència, el millor que es pot fer és baixar, perquè l'avió d'alguna manera es comportarà d'alguna manera millor. El que passa és que aquí hem de veure si és una de les coses aquestes, que si l'avió no es comportava bé o és que la turbulència era descendent.
O sigui, la caiguda podria haver sigut controlada pel pilot. Ho podria haver fet expressament.
Això no ho sabem. Això hem de veure les dades que són gravades en els paràmetres de la caixa negra de l'avió, i això hi ha una investigació que es fa als Estats Units i que la companyia mateixa també corrobora,
uh-huh.
I s'ha de veure el què. Jo crec que és una combinació de les dues, que pot ser una corrent descendent i que l'avió que estava carregat de combustible i que pesava molt, les seves condicions aerodinàmiques fa que és més estable tenir que baixar. Jo crec que és una combinació de les dues, però això s'ha d'estudiar amb molt deteniment.
I depèn dels casos també, està clar, sí.
Correcte, això ja és una investigació a part. Ara sí que s'ha de tenir el control de l'avió i en aquest cas el pilot va poder fer el control de l'avió finalment, no? El descens és brusc, no és suau, i això encara agreuja més les circumstàncies del pànic dels passatgers i la tripulació.
Clar.
El primer que s'ha de fer és mantenir la calma i volar l'avió. L'avió ha de volar, vale? Tenir el control de l'avió, perquè si es perd el control de l'avió, llavors allà ja no podem fer-hi res més.
Uh-huh.
Després d'això, si els cinturons, el signe de cinturons no està posat, l'alumínic, la sobrecargo, la número 1, la jefa de la cabina, truca i informa a la tripulació de pilots que posi el signe de cinturons, posar-se els cinturons, i li demana al comandant si aquesta turbulència serà moderada, severa, o quina estona, o que posi el signe almenys, perquè els passatgers es puguin informar. I segon, ha d'informar els seus altres companys que estan a la cabina, els tripulants, que es mantinguin les seves posicions i que es posin el seu barnís de seguretat. Perquè primer s'ha de salvaguardar la seguretat de la tripulació. Perquè el que no fem, el que no podem fer, és anar pels passadissos i de més. I fer un anunci que els passatgers se sentin i se posin els cinturons. Per passar el tràngol, el cop de la turbulència.
Clar.
Un cop s'ha passat el tràngol i el cop de la turbulència, el protocol és que els tripulants de cabina passen per la cabina i el que fan és atenen en els passatgers que han pres mal. Un cop han atès els passatgers que han fet mal, s'informa el comandant dels danys que hi ha hagut a cabina i dels danys que hi ha hagut en els passatgers, i en aquest cas s'informa el comandant el que pren una decisió de seguir o no seguir el vol. En aquest cas, com que estaven a, em sembla que 150 milles del nord-oest de Washington, van triar, jo crec que acertadament, en el cas que estaven, que encara quedaven 10 hores de vol,
sí,
amb l'avió fet un caos i menjar per tot arreu i 7 passatgers ferits, pel que tinc entès de la notícia, jo crec que és molt bona decisió a fer un aterratge en un aeroport alternatiu, en aquell cas a l'aeroport de Washington, no? per atendre les víctimes. I, a més, l'avió també s'ha sacsejat fortament. Per tant, pot haver-hi, o és important, que els mecànics enginyers, un cop estigui a terra, revisin que l'avió no ha sofert danys estructurals, que també això és una cosa important a valorar.
Mm-hmm.
Llavors, no té sentit que un pilot segueixi un vol transoceànic sobre un oceà 10 hores més després d'això. Però contestant a la pregunta, s'ha de mantenir la calma. Agafar-se un el que pugui o posar-se el cinturó més apretat, d'alguna manera, i esperar que aquell mig minut passi i després, sense prendre intentar que no es faci el possible, no?
Exacte. Déu-n'hi-do, clar, mig minut, no? Sembla molt poc, però en aquell moment se't fa etern.
Home, esclar, és normal. És una circumstància molt violenta en el qual passen moltes coses. La gent, bueno, doncs es pren mal o es comença a donar cops amunt i avall, mig un servei, imagina't, menjar i aigua calenta o beguda...
Sí, sí.
Per tota la cabina, doncs, té que ser, bueno, doncs un minut bastant llarg.
Exacte. Esperem no trobar-nos mai amb aquest tipus de situacions, però, Lluís, moltíssimes gràcies per posar-nos en situació, no? Per si de cas algun dia ens toca, què és el que podem fer, no?
És una molt bona lliçó perquè els passatgers d'un avió sempre tinguin consciència que quan estan sentats en el seient se'l posin ben lligat al cinturó per evitar en aquests casos que Déu no vulgui que passin, doncs però que malauradament a l'aviació passa, doncs que no ens fem el menys mal possible, que ens puguem salvaguardar de qualsevol dany.
Exacte.
I encantat de parlar amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Marc, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Tossa de Mar, a la Selva, ha aconseguit entrar en una llista de les 20 millors destinacions d'Europa. La localitat ha quedat setzena en el llistat de l'entitat europea en Best Destinations i el municipi gironí s'ha convertit en el segon de tot l'estat i el primer català en el llistat europeu. Prop de 700.000 viatgers han escollit entre 400 localitats basant-se en base a l'última temporada turística, la del 2022. I d'aquest reconeixement, d'aquesta celebració, en volem parlar amb el Ramon Gascons, el seu alcalde, l'alcalde de Tossa. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Tossa està molt ben considerada pel públic estranger, no?
Molt. I aquí jo crec que tenim la millor mostra que ens consideren bé, perquè en aquesta valoració hi han participat 700.000 viatgers de 178 països diferents i, clar, que competíem entre 400 destins turístics. I que de tots aquests números quedem en la posició número 16... Doncs per nosaltres és un orgull i senyal que estem fent la feina ben feta.
Exacte. Us ha sorprès aquest reconeixement?
Una mica sí, perquè la posició número 16 a Europa és molt potent, però, per exemple, a nivell de Catalunya quedem primers i a nivell de tota la península ibèrica, que hi ha destins com a Balears o com a Portugal o com a Castella, espectaculars, i en tota la península ibèrica quedem segons. Per tant, una mica sorpresos estem.
Uh-huh.
I més en un any La temporada 22 ha sigut un any de recuperació econòmica, de recuperació de turisme. No hi havia gaires vols intercontinentals, perquè encara hi havia una mica de ressaca de la pandèmia, i llavors la lluita era molt dura per vendre el teu destí contra destins molt propers a tu. Per tant, jo crec que ens sorprèn i té el doble de mèrit amb l'any que ha sigut.
A què creieu que es deu aquest reconeixement, aquest posicionament?
Bueno, Tossa és un poble petit i encantador. Després de la pandèmia la gent valoren, hi ha tres grans punts que valoren molt, que són el benestar, el confort i la seguretat. I un poble petit i acollidor i envoltat de natura com Tossa i carregat de història i de cultura i amb una qualitat gastronòmica espectacular, pues reuneix tots aquests requisits. Llavors, la gent que venen a casa nostra, els dies que estan a casa nostra, estan molt bé. I crec que això es reflecteix en els resultats.
Suposo que penseu que és un destí turístic de referència pels que us han votat.
Sí, home, ja la Generalitat fa 2 anys ens va ubicar molt bé quan en el Gran Tour que promou la Generalitat per qui vol visitar Catalunya amb cotxe, ens va posar com a població recomanada per passar-hi una nit, enmig de la ruta, fent tot el circuit per conèixer Catalunya. Vull dir, ja estàvem molt ben posicionats en diferents àmbits, en diferents aspectes, o en l'Automòbil Club holandès estem molt ben posicionats, o en el Real Automòbil Club alemany estem molt ben posicionats. Però, clar, aquest reconeixement o aquesta puntuació que ens han donat aquests viatgers d'arreu del món, doncs encara ens situa molt més bé.
Uh-huh. A l'estiu és quan més venen els turistes. Quines previsions teniu per aquest any?
Bueno, a l'estiu, evidentment, juliol i agost són mesos molt potents, però el que sí estem notant que, per exemple, últimament el setembre i l'octubre principalment està seguint un mes molt bo, que portem 2 octubres que quasi adelantem la primera quinzena de juliol amb ocupació, la Setmana Santa també és molt bona, i els caps de setmana s'està treballant, a la que fa un cap de setmana que surt el sol i fa bon temps, s'està treballant molt i molt bé.
Uh-huh. Què creieu que esperen els estrangers quan venen a Tossa?
Bueno, jo crec que busquen una població acollidora, una mica medieval, perquè sempre venem aquella foto de les muralles i la Vila Vella, molt d'entorn natural, una zona tranquil·la, de bon menjar, que hi ha molt de turisme de familiar o que viatja en parella, un lloc tranquil, còmode, i per passar 4 o 5 dies molt descansat.
Mm-hmm. Quin és el perfil, ara em comentava, no? Quin és el perfil del turista que ve a Tossa a passar les vacances uns dies?
Sí, nosaltres som un destí que quasi tothom ve amb cotxe de lloguer o un cotxe propi, i el que més movem és turisme de parella o turisme familiar, que són els que més volum ens aporten. Els de parella perquè fan escapades o estades romàntiques, que és el que més, o tranquil·les, amb tot el que t'he explicat abans, i el turisme familiar perquè és un lloc molt tranquil, té tot el nucli antic que sona peatonal, la platja és molt segura, tenim càmpings amb moltes activitats per mainada, i això pues, fa que estiguin molt còmodes a casa nostra.
Uh-huh. I la gent de Tossa, com s'ho ha pres, això? Aquest posicionament, aquest reconeixement?
Home, la gent de Tossa molt, molt contents i molt orgullosos, i principalment el teixit empresarial.
Clar.
Hostaleria, càmpings, restauració, per ells és una molt bona notícia, perquè esclar, és una publicitat que te fa aquesta plataforma, principalment a Europa, que això sempre té un retorn, perquè quan estàs a dalt de tot sempre estàs mencionat i sempre augmenten les búsquedes a través de les xarxes per venir passant uns dies a casa nostra.
Clar, exacte. Doncs moltíssimes gràcies a Ramon Gascons per parlar amb nosaltres, alcalde de Tossa, i moltíssimes felicitats també per aquest reconeixement. Esperem que segueixin venint molts turistes i que us puguem visitar moltíssim.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i hem de seguir treballant per veure si podem passar del 16 al 15 i anar pujant.
Exacte, això mateix. Ara l'objectiu és anar avançant a la llista.
Anar avançant, sempre endavant.
Gràcies. Adéu.
Vale, bon dia. Bon dia. Fins ara.
Les farmàcies rurals estan a punt d'enfonsar-se. Una de cada tres està a punt de tancar, asfixiades per la despoblació, la crisi i la baixada del preu dels medicaments. I moltes d'elles es troben en pobles de molts pocs habitants i tenen problemes per poder-se mantenir. El president de la Societat Espanyola de Farmacèutics Rurals, Jaime Espolita, parlava així del programa de la farmàcia comunitària rural per garantir la seva supervivència.
Sobre este protocolo y este proyecto habíamos oído noticias de que, bueno, de que se estaba preparando entre los ministerios y el Consejo, pero en principio, bueno, a nosotros nadie nos ha consultado. Nosotros hablamos mucho con la Administración, hablamos mucho con nuestras instituciones, pero lo que es en este proyecto, en este protocolo que se pretende llevar a cabo, lo cierto es que en ningún momento han contado con nuestra opinión ni con la mayoría de los vocales de farmacia rural de los colegios. En el protocolo, en realidad, lo que se refiere es que la farmacia rural se ha convertido, además de en un centro sanitario, en un centro social por la labor que hacen estos pueblos, donde ya prácticamente solo queda la farmacia. Y digamos que lo que es la firma del protocolo, pues pone de relieve que estos establecimientos, digamos, son esenciales y hay que hacer todo lo posible por mantenerlos. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista pensamos que es algo que llega más de 10 años tarde. Es decir, esto no desde CEFAR y desde muchos colegios incluso antes se ha venido hablando de los problemas que tenía la farmacia rural, de que era un establecimiento esencial. Y nos congratula, digamos, que los ministerios y nuestro consejo pues firmen un protocolo, un documento en el cual se recalque esa importancia. Incluso en un estudio anterior del consejo se habla de que van a desaparecer una de cada tres de estas farmacias. Y claro, en el año 2023 sacan un proyecto donde hay muy buenas palabras, pero ni un céntimo, digamos, de asignación presupuestaria, pues nos parece que va a ser perder otros 10 años. En realidad es un trabajo que viene haciendo la farmacia rural, digamos, desde hace muchos años. Es decir, en estos pueblos prácticamente han desaparecido todos los servicios, lo único que queda es atención primaria y lo que es la farmacia, y atención primaria cada vez tiene menos presencia, menos horas a la semana. Entonces, digamos que ese rol más social y más de atención al ciudadano, de servicios asistenciales, ya se está dando. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando una farmacia, que normalmente son farmacias que carecen de personal, que está solo, digamos, el titular de la farmacia, le haces hacer su trabajo, digamos, normal, de facilitar el acceso al medicamento, además de ello, pues toda esta labor social que está realizando, además de ello, les cargas a veces con hasta 6 meses o un año ininterrumpido de guardia, que son guardias que no es que sean gratuitas, es que encima le cuesta dinero al titular. Encima, en el año 2023 le dice, vas a seguir haciendo esto, pero además vas a hacerlo según mis protocolos y además no tengo dinero para pagártelo. Claro, yo más que una solución, en el fondo parece un castigo para la farmacia rural. Un pueblo, yo siempre digo, cuando se apaga la cruz de la farmacia en un pueblo, digamos que se apaga ya el pueblo. Te lo digo yo por experiencia personal. Yo estoy en un pueblo de León de 700 habitantes y el paciente y los ayuntamientos son conscientes de lo que es la importancia de esta farmacia. Hay muchísima gente que si no fuera porque saben que va a estar la farmacia, por ejemplo, en invierno en el pueblo todo el día, sus hijos no les dejarían quedarse en el pueblo porque no tendrían acceso al medicamento. Entonces yo siempre lo he dicho, una vez que desaparezca atención primaria y una vez que desaparezca la farmacia rural, si hablamos ahora de un problema de despoblación, realmente íbamos a ver lo que es una España vaciada, pero vaciada de verdad. Pero lo que es la digitalización, nosotros siempre lo hemos dicho, que en el medio rural el futuro para mantener, digamos, estos servicios sanitarios, el futuro en parte va a ser digital. Nosotros ya lo hicimos durante la pandemia y sigue vigente. Por ejemplo, en mi pueblo no tenemos hospitales, lógicamente, y lo que hicimos es un proyecto, que en este caso es el proyecto Telemaco, que es para conectar esos hospitales, esas farmacias hospitalarias con nuestros pueblos, de manera que a los pacientes de nuestros pueblos los atiende el técnico, el especialista farmacéutico hospitalario por videoconferencia en nuestras farmacias. Entonces hay, digamos, un campo utilizando la digitalización enorme para utilizar esas farmacias rurales, pero claro, siempre que alguien piense que hay que remunerarlas. Influye que haya elecciones, pero también influye, digamos, el nacimiento de CEFAR hace 13 años. CEFAR nace, no nace por un capricho, no estaba ni siquiera en la fundación, pero nace porque ya la situación de la farmacia rural era insostenible. Una farmacia que además no solo es que sea esencial para el paciente, es que está manteniendo nuestro modelo de planificación farmacéutica. Entonces, pues un grupo de farmacéuticos de toda España rurales creando esta sociedad, y desde entonces se decidió que lo que había que hacer es visibilizar el problema, porque si te fijas es que apenas había noticias sobre farmacia rural. Se habla mucho de la farmacia, pues como un sector, digamos, una profesión, digamos, boyante, pero nunca se hablaba de este 10% de farmacias que estaban, digamos, por todos los pueblos de lo que es la España, lo que hoy llaman España vaciada. A partir de ahí, desde CEFAR, hemos insistido mucho en hablar con los medios, con la administración, y en los últimos años, pues digamos que es un problema que ha salido a la luz. Y yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha obligado, digamos, a nuestras instituciones y a la administración a empezar a hablar de la farmacia rural y a ver qué medidas se van a tomar. A mí lo que me preocupa, digamos, es que después de 13 años insistiendo, a los 13 años lo único que se haga es firmar un documento sin ningún tipo de remuneración, que además es para empezar un proyecto piloto, pero claro, un proyecto piloto que hablas con los compañeros y te dicen, mira, yo es que estoy harto de hacer proyectos pilotos, yo lo que quiero es un proyecto ya con su remuneración que a mí me permita permanecer abierto. Con lo cual, yo es que dudo hasta que encuentren farmacias rurales dispuestas a empezar ese piloto si no hay remuneración. Nosotros es una queja ya no solo, digamos, relacionada con la farmacia rural, sino con la farmacia en general. Nosotros lo que siempre hemos dicho es la farmacia no puede quedarse convertida simplemente en un sitio donde que facilita el acceso a los medicamentos. Eso es obvio, que es la principal función. Pero en el año 2023 hay un montón de servicios profesionales farmacéuticos de seguimiento de la adherencia del paciente, de revisión de botiquines, de sistemas personales de dosificación, de deshabituación tabáquica. Hay un montón de servicios sanitarios que encima le suponen un ahorro a la administración y que se pueden hacer perfectamente desde la oficina de farmacia. Es decir, aprovechar mucho más estos centros sanitarios que tenemos en estos pueblos para hacer mucha más labor, digamos, que lo que es cortar un precinto de un medicamento y entregarlo. ¿Qué ocurre? Que hay parte de la profesión y parte de nuestras instituciones, digamos, que no quieren cambiar esa retribución, quieren que siga ligada exclusivamente a un margen por medicamento, con lo cual estos servicios profesionales, digamos, si se quedan sin remuneración, al final, hay muchas farmacias que a día de hoy los hacen, pero al ser gratuitos acabarán desapareciendo. Entonces lo que nosotros hemos dicho era, no podemos hacer en el 2023 lo mismo que la farmacia de 150, que es entregar medicamentos. Cambie usted la remuneración, pague menos margen por el medicamento, pero págueme usted por todos estos servicios que son buenos para el paciente, son buenos para la administración y son buenos para la profesión. Yo es una cosa que siempre halago de mis compañeros del medio rural, porque hay gente que piensa que una farmacia rural, bueno, como tiene menos pacientes, pues es una vida tranquila, digamos que puedes estar allí por estar y ya está. Y en cambio nuestros socios lo que más nos reclaman es formación, y formación, y formación. Y es una profesión además a nuestra que si no estás en continua formación, en continuo reciclaje, pues corres el riesgo de, digamos, quedarte anticuado en tus conocimientos. Entonces, a mí una de las cosas que más me agrada, digamos, de mi profesión es que lejos de acomodarse, decir, oye, pues mira, yo estoy aquí para lo que me mandan y tengo estos pacientes y hago esto, están continuamente en formación y ya te digo, y en el tema, por ejemplo, la digitalización, la farmacia rural, yo creo que está incluso siendo puntera, es decir, en proyectos como Telémaco, en aplicaciones de comunicación segura con el paciente, etcétera. Pero suele ser, ya te digo, lo que sea media en estos pueblos de menos de 1,000 habitantes sobre todo, es, pues suele ser gente mayor, gente polimedicada, tiene un montón de medicamentos que tomar al día, que tienes que estar pendiente de ellos porque, claro, cada vez que hay un cambio de medicación, pues es posible que el paciente al cabo de 15 días no se acuerde para qué era cada medicamento. Incluso muchas veces vamos a sus casas a revisarles el botiquín para retirarles los medicamentos para que no tengan confusión. Suele ser gente encima, pues zonas que son pueblos muy desperdigados, pues gente que ya no conduce, que no tiene medios de transporte, con lo cual muchas veces tienes tú que ir con tu coche particular a muchos de esos pueblos a llevar la medicación. Entonces, digamos que es una situación, yo siempre digo, si no hay vocación, uno lo que es en una farmacia rural aguanta muy poco tiempo.
Una situació, la de les farmàcies rurals, que viu en primera persona la Maria Jesús, una dona que viu a Morera del Montsant, un poble de la comarca del Priorat de només 183 habitants, on només hi ha servei de restauració i alguna botiga, però no hi ha cap farmàcia, bancs o un metge que passi de tant en tant. Abans de la pandèmia, diu, sí que tenien servei d'infermeria i el metge passava cada 15 dies, però després de la Covid tot s'ha acabat.
Fa prèvia a la pandèmia, puc precisar si un any o algo més, com a mínim hi havia el servei d'infermeria o d'un metge cada 15 dies o d'una manera més regular, sigui molt espaiat en el temps, no? Com a acompanyament, no? De les coses més ordinàries, però a posteriori de pandèmia tot això es va acabar i ja no tenim ni disposició d'una atenció sanitària a la porta, no? I al final, doncs, la gent de la Morera ha d'estar constantment fent desplaçaments entre una localitat i l'altra, no? I evidentment, doncs, si algú que té alguna necessitat, que és una persona gran i té problemes de desplaçament, doncs el veïnatge fa la funció d'acompanyament. No pots fer un servei tan diari de que avui surto per la porta de casa i tinc serveis al costat de casa i et abasteixes del que necessites a diari, sinó que has de fer constantment aquella organització setmanal, no? De dir, aquesta setmana, què és el que necessito, quin dia puc baixar, o quin dia em poden baixar, o quin dia m'ho poden portar, no? És a dir, has de fer aquesta, sí, has de fer aquesta previsió.
Veurem, doncs, si finalment aconsegueixen reviure aquestes farmàcies rurals. I en uns minuts parlem de mentides. Com les podem detectar? En diem moltes, ho resolem d'aquí no res. Sou de dir mentides? Com les detecteu? Sabeu identificar quan algú us menteix? Estigueu atents al que expliquem ara.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Parlarás a pura mía.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'ha saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que...
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I continuem ara parlant d'estafes tecnològiques, tot just una setmana després del ciberatac a l'Hospital Clínic. Ara l'objectiu dels delinqüents sembla ser que són els codis QR. Les persones menteixen, sí. A vegades són petites mentides de res i d'altres de més grans que no sempre són fàcils de descobrir. Sobretot perquè existeix gent a la qual se'ls dona molt bé mentir. No obstant això, existeixen determinades professions que es basen precisament a saber discernir si una persona està mentint o si per contra està dient la veritat. Per això li volem preguntar sobre el tema a la doctora en Psicologia i forense del grau de Criminologia de la Universitat Abat Oliva, Marta Vizcaíno, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las señales clave para identificar una mentira, para identificar este engaño?
Mira, hay unas técnicas en lo que sería la psicología forense, que son unas pruebas específicas, una prueba que se llama SVA, que evalúa si una víctima que ha sido víctima de abusos sexuales se ajusta a, cuando verbaliza, hace un relato, se ajusta a la verdad o no. Entonces nosotros aplicamos estas pruebas para ver si el relato es cierto o no. Nos basamos en lo que es lo verbal.
Uh-huh.
Y hay una serie de ítems, ¿no?, de esta prueba que nos dicen, por ejemplo, si hay muchos detalles, si por ejemplo, el relato hay detalles que están mal interpretados, ¿no? Pues esto nos están diciendo si... ver si el relato de esa menor se ajusta a la realidad o no se ajusta a la realidad.
Uh-huh. En la manera de construir este relato, ¿cómo podemos saber cuáles son las claves para identificar en qué es mentira lo que nos está contando?
Pues nosotros nos basamos, pues por ejemplo, en ver si hay muchos detalles. Vemos también si los detalles que explica están mal interpretados, porque esto da mucha credibilidad al testimonio, ¿no? O sea, cosas que este menor ha interpretado y lo explica con sus palabras, ¿no? Y ver si se ajusta a la realidad o no se ajusta a la realidad. Ver si, por ejemplo, también hay motivaciones para hacer un discurso que no se ajusta a la realidad. Ver también el afecto, ¿no? O sea, si hay una emocionalidad, ¿no?, cuando explica el relato. ver cómo es ese lenguaje, si es parte de un lenguaje que es adultizado o no, o está utilizando sus palabras. O sea, estos son varios de los ítems que nosotros vamos valorando si se ajustan a la realidad o no.
¿Y qué expresiones son más comunes de gente que miente?
Bueno, es bastante habitual que no haya una afectación emocional, ¿no? Es decir, que cuando tú estás hablando, ¿no? Cuando haces, por ejemplo, un rapport, ¿no? Que es establecer el vínculo con esa víctima, ¿no? Uh-huh. Tú ves allí pues, sus emociones, ¿no? Ves si hay sintomatología o no hay sintomatología. Entonces, ves que cuando tú estás entrando en lo que es, por ejemplo, el tema traumático, ese episodio abusivo, esa alteración emocional no varía. Y eso es poco habitual, porque un abuso sexual, por ejemplo, puede producir un trauma. Entonces, lo habitual, por lo menos, es que haya un cambio afectivo. No hace falta que lloren, pero sí que tenga que haber un cambio en sus emociones.
¿Y normalmente cuál es el perfil de gente que miente?
Bueno, normalmente es más un tema de personas que buscan una venganza, ¿no? Quieren obtener beneficios, ¿no? O sea, un perfil específico. No hay, pero normalmente estas personas suelen ser pues personas que han sido influenciadas, manipuladas y quieren conseguir unos beneficios.
¿En qué situaciones se acostumbra a mentir más?
En temas de abusos sexuales es bastante habitual que las víctimas relaten abusos que no son ciertos cuando están en procesos de familia. Esto te lo encuentras bastante, porque en procedimientos de familia, ¿no? Pues para conseguir una custodia, otra custodia, una custodia exclusiva, una custodia compartida, pueden haber algunas inducciones, ¿no? A hacer relatos que nos ajustan a la realidad.
Uh-huh. O sea, normalmente son las víctimas las que mienten también.
En algunas ocasiones sí, sobre todo cuando son menores que están en procedimientos de familia,
claro,
de que padres que se acaban de separar. Sí, eso te lo puedes encontrar bastante.
Claro. Y vosotros, por ejemplo, en vuestro trabajo, ¿en qué os basáis? Aparte, ¿no?, de lo que me comentabas, de la manera de construir este relato, la manera de expresarse. Pero ¿cómo podéis decidir y saber, ¿no?, si una persona está mintiendo?
Bueno, entonces hacemos lo que es la credibilidad del testimonio, ¿vale? La credibilidad del testimonio consiste en hacer una grabación de ese menor. Tienen que hacerlo dos psicólogos, evalúan al menor en una entrevista. Y a partir de esa entrevista, ¿no?, que tiene que ser espontánea y libre, lo que verbaliza el menor, los psicólogos aplican esta técnica, que es la técnica del SVA, ¿vale?, que es a partir de ese relato vamos viendo los ítems de si se están cumpliendo los criterios o no. Cuantos más ítems se cumplen, ¿no?, más creíble es el relato. Y es con esto con lo que nosotros hacemos pues esa credibilidad. Evidentemente, posteriormente hay que hacer también pues pruebas psicométricas, ¿no?, pues para valorar si la sintomatología, por ejemplo, de una víctima de abusos, ¿no?, pues si hay una sintomatología traumática o una sintomatología ansiosa depresiva. Entonces también pasamos pruebas psicométricas para valorar esto.
Claro, el tema de los cables, los típicos cables, los polígrafos, para saber si una persona realmente está mintiendo, ¿esto funciona como tal?
Esto es una técnica que nosotros aquí no se utiliza, en España no se está utilizando, porque todavía no hay suficientes investigaciones, ¿no?, que digan si eso es adecuado o no es adecuado, ¿no? Porque también se ha visto que hay gente que si tú le enseñas, ¿no?, y aprende, ¿no?, pues al final pueden falsear esos resultados también.
Al final se puede manipular, ¿no?
Exacto. Sí, con un aprendizaje, ¿no?, con un buen aprendizaje, se podría utilizar, sí.
Sí, o con una persona, ¿no?, que quizás no expresa las emociones y no le afecta.
Claro, o sea, por ejemplo, una persona que a lo mejor sea un psicópata, una persona antisocial, ¿no?, pues que a lo mejor no le cuesta entender las emociones de los demás, ¿no? Pues claro, esto a lo mejor también son personas que tienen problemas para expresar también sus propios sentimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces son personas que a lo mejor tendrían más facilidad con este tipo de técnicas.
Sí. ¿Tenéis algún método parecido a este? ¿Algún método así tecnológico que pueda averiguar si la persona miente?
Las únicas técnicas que tenemos son unas técnicas que son pruebas psicométricas, que tienen unas escalas para ver si estás mintiendo o no estás mintiendo, que te dicen si tú, por ejemplo, estás simulando sintomatología. Esto nosotros como forenses lo utilizamos mucho, que es para valorar si tú, por ejemplo, estás simulando problemas de memoria, si estás simulando trastornos afectivos, si estás simulando trastornos psicóticos o también se está simulando problemas de inteligencia. Entonces, esto sí que son unas técnicas que nosotros utilizamos, que son pruebas psicométricas que evalúan esto. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un acusado de, por ejemplo, de un asesinato, ¿no? Y nosotros valoramos con estas pruebas si nos está a lo mejor simulando pues que tiene una discapacidad, por ejemplo, ¿no? O que nos está simulando un trastorno psicótico, ¿no? Pues que esto podría darse, ¿no? Entonces, esto sí que es una prueba que administramos bastante, ¿no?
Claro, dicen que al final todas las personas en algún momento de nuestra vida, ¿no? O en algún momento de nuestro día a día, decimos alguna mentira, por muy pequeña que sea, ¿no? Una mentira de estas piadosas, ¿no? Que se dice. Marta, tú, por ejemplo, para acabar la entrevista, ¿cuál es la última mentira que has dicho?
La última mentira que he dicho, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero a lo mejor que llegaba tarde porque había mucho tráfico.
Perfecto.
Sí.
Pues Marta, muchísimas gracias, psicóloga y forense del grado de criminología de la Universidad de Abat Oliva. Gracias por hablar con nosotros de este tema. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Un vídeo d'Instagram d'una cantant coreana ha convertit una xurreria de Barcelona, concretament la xurreria Sant Roman, a la Ciutat Vella, en un lloc de pelegrinatge per milers de turistes coreans. Les ganes de dolç d'aquesta cantant han provocat cues de clients en aquesta petita xurreria del barri gòtic de Barcelona quan va penjar, com dèiem, aquest vídeo de l'Instagram de només 15 segons i el qual va provocar viatges de més de 10.000 quilòmetres perquè aquestes milers de persones coreanes poguessin provar els seus xurros. Volem saber el secret que tenen en aquesta xurreria per tenir l'èxit que tenen. Francisco Almendros, propietari de la xurreria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, a partir d'aquest vídeo heu tingut èxit immediat, no?
Doncs sí, això ens ha donat un impuls important perquè bueno, és un actiu important i la repercussió que té pues, ha sigut espectacular. Tot això també ja venia d'anys enrere, que ja venien molta gent de Corea, perquè hi havia també un actor que va vindre fa uns anys i també va tindre repercussió a aquell país.
Clar, com va ser la història? Com us veu adonar d'aquest boom?
Bueno, això ja és el que estava dient. Fa molts anys hi ha aquesta xurreria és de l'any 1968, i a mitjans del 2000 van començar a vindre una sèrie de coreans, que això ho portaven d'altra família, que són els Sant Roman, que per això es diu xurreria Sant Roman, i ells ja van començar a treballar amb els estrangers, no? També com tenim una ciutat on ve molt turisme, doncs va ser una mica, entre cometes, fàcil, no? I, bueno, i a partir d'aquesta noia que va vindre a aquestes festes de Nadal, doncs l'impuls ha sigut, bueno, espectacular.
Quantes cues heu tingut? Quants coreans han vingut a la vostra xurreria?
Ui, no sabria dir-te, però venen molta gent. Hi ha moltes cues de coreans. No solament coreans, també venen molts estrangers. Però els coreans es noten quan entren per la il·lusió que tenen, les fotos que fan i l'alegria que transmeten. Però molta gent, no sabria dir-te. Moltes persones. Hi ha cues tots els dies.
I què ha comportat aquest allò de visitants? Abans els teníeu?
Sí, abans ja dic que des de mitjans del 2000 ja va començar a vindre una colònia important de gent coreana i això el que passa que amb aquestes dues persones que tenen molta repercussió en el seu país, doncs clar, donen un impuls important. Mm-hmm. Però sempre han tingut gent de fora visitant-nos a nosaltres.
Què us fa especials? Com són els vostres xurros? En què us diferencieu de la resta?
Bueno, jo crec que el que diferencia és la recepta de tota la vida, lo tradicional, tant com el local com els nostres xurros. És una recepta de sempre, som ja la segona generació i hem sabut transmetre el que ens han ensenyat i, a més, sumant la gent que som joves, els coneixements amb l'alegria i les ganes de fer-ho cosa com és l'ara.
Quins són els xurros que més demanen els coreans i els estrangers que venen a la vostra xurreria? Com els hi agraden?
Bueno, pues, és que més que... Bueno, venen els xurros tradicionals, els clàssics de tota la vida. Uh-huh. Els peritons amb la seva xocolata desfeta, ells el que més busquen i els agraden és això, amb molta sucre, la majoria també sempre amb molta sucre, són molt dolços dels coreans, però el tradicional és el que sempre s'imposa.
Doncs vindrem a provar els vostres xurros també nosaltres, eh?
I tant, esteu convidats, veniu quan vulgueu.
Francisco Almendros, moltíssimes gràcies per parlar-nos això i que us segueixin en també.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia.
Les denúncies per agressions a metges han augmentat un 35% en l'últim any al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Mentre que el 2021 es van denunciar 145 atacs, l'any passat van ser 196 i d'aquests 123 els van patir dones, mentre que 73 van ser denunciats per homes. L'atenció primària continua sent el lloc on més agressions es produeixen, amb un total de 95 casos, seguit de l'àmbit hospitalari i les urgències dels centres sanitaris. La principal causa, diuen, són les discrepàncies amb l'atenció mèdica i els professionals sanitaris reben, en la majoria dels casos, insults i amenaces, tot i que l'any passat 29 professionals també van patir lesions físiques. Nosaltres, per tal de tractar aquest tema, hem parlat amb el secretari del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el doctor Manuel Carasol, que ens explica que la pandèmia ha suposat un augment important en aquests casos.
Intentamos sacar reflexiones de por qué está pasando esto y sí que entendemos de que la pandemia, aunque antes también había agresiones y muchas, pero la pandemia ha supuesto también un efecto precisamente por eso, ¿no? Porque sí que se nota ya no solo a nivel sanitario, sino a todos los niveles de la sociedad, pues que la población está más crispada, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, son pacientes que están presionados y que yo pago impuestos y exijo calidad y rapidez y utilizan muchas veces la violencia como forma de exigir estos derechos, ¿no? Que duda cabe que el incremento que ha habido en la población de patología mental, pacientes, muchos más pacientes que están en situación de precariedad económica, vulnerabilidad social, pues no son más que factores que pueden incidir en que el número de agresiones aumente, ¿no? Y, por supuesto, ya teníamos una sanidad muy tensionada, que a raíz pandemia, pues, todavía lo está más, ¿no? Y esto, pues, hace cambiar un poco los roles, el rol del médico y el rol del paciente. La calidad, o sea, la relación médico-paciente, pues, se estropea, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque hay muchas demoras a la hora de conseguir visita con el médico, la accesibilidad pues es más compleja que no antes, tenemos menos tiempo pues para visitar y para atender correctamente al paciente, pero no porque nosotros lo queramos, sino porque es que la situación es la que es y no somos a más, ¿no? Que a la vez esto ya nos provoca un alto índice de frustración, ¿no? Bueno, es un grupo de causas, ¿no? Y las causas de tipo organizativo, que son todas estas que estamos comentando, pues suponen 65 de las 196 agresiones están relacionadas con causas de tipo organizativo, ¿no? Pues por falta de personal, por demoras, por falta de accesibilidad, por falta de información al paciente. Entonces, claro, es un volumen importante, claro. La primera causa son las discrepancias que hay con la atención médica, ¿no? Pues, bueno, pacientes que no están de acuerdo en cómo se está manejando la patología que requieren tener en la consulta y discrepancias pues, con el médico en la forma de actuar o llevar su caso, ¿no? Aquí es donde tenemos el gran volumen de agresiones, ¿no? Son 67 de las 196, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, esto es porque a lo mejor la expectativa o el nivel de exigencia que tiene el paciente de cara a recibir una prestación sanitaria, pues no es la que luego realmente es, ¿no? Tienen a lo mejor con una idea equivocada, ¿no? Mujer y joven es un factor de riesgo importante, ¿no? De sufrir una agresión. Sí que es verdad que también sufren agresiones pues médicos, varones, jóvenes, pero sobre todo son mujeres, ¿no? Y además, este grupo es el que más ha crecido. Las agresiones a este grupo menor de 35 años, un médico menor de 35 años, es el grupo que más ha aumentado las agresiones. este año han sido pues 70 agresiones en este caso, ¿no? El perfil mayor es un hombre varón mayor de 60 años, ¿vale? O sea, un hombre ya adulto, mayor de 60 años. Aunque sí que es verdad que estamos viendo que las tendencias es que cada vez hay más mujer agresora, ¿de acuerdo? Ya el 40% de las agresiones, ha habido un aumento de mujer agresora en un 40%, ¿no? También hemos visto pues que ahí están creciendo los agresores jóvenes, gente joven que podemos encontrar entre los 15 y los 30 años, pues que también aumentan, ¿no? Aumentan el número de este perfil de agresor. En el CAP es el ámbito donde más agresiones se producen y son en visitas programadas, ¿no? Paciente que ya tiene su visita y viene a la consulta y entonces en el transcurso de esa visita se produce la agresión. Aunque es verdad que durante el 2022 han aumentado mucho las agresiones en el ámbito hospitalario, tanto en el ámbito hospitalario como en las urgencias hospitalarias, ¿no? Ahí ha habido un incremento importante.
A tot això, els professionals menors de 35 anys també són el col·lectiu que més pateixen aquestes agressions. Però ens fem una pregunta, com podem prevenir aquest espiral d'agressions? La responsable del CESIF en matèria de sanitat, Carmen Ruiz, ens explicava així què fer, o més ben dit, què fan per poder tranquil·litzar aquestes persones agressores.
Es un poco difícil tranquilizar tipo de personas y de pacientes. Lamentablemente el sistema sanitario está colapsadísimo. Los pacientes, los familiares llegan cabreados y la persona que tienen delante es el personal sanitario que intenta hacer todo lo posible. Y a veces es muy difícil teniendo la asistencia sanitaria y tener que contener a familiares y pacientes que vienen enfadados. ¿Cómo los vemos venir? Con cara de pocos amigos, te van llamando bastante a menudo, te piden, te exigen. Llega un momento que sabes que esto va a acabar en una agresión. Pedir, exigir, ya es una agresión, en verdad. Un grito, un insulto, está en un 85%, o sea, los últimos 85% del tipo de agresiones son verbales. La primaria está colapsadísima, pedir cita con los especialistas se está demorando muchísimo y los pacientes, es normal, pacientes y familiares llegan preocupados. Tampoco es problematizar la sociedad, quizá también es problema de la administración. Está alargando todo esto y vienen apuradillos pacientes. En los centros de atención primaria notamos muchísima atención, porque es la puerta, la primera que tienen los pacientes a dirigirse al sistema sanitario que tenemos. Entonces, los administrativos que atienden, que cogen las llamadas, los médicos, las enfermeras, las TCAEs, que están allí, en primera línea. Y luego los pacientes que vienen a urgencias. Urgencias es uno de los sitios que más agresiones verbales, incluso físicas, llegamos a sufrir. Es la primera puerta de atención al paciente. Manual en sí no hay. Sí que es cierto que los hospitales, los centros sanitarios, hacen cursos de cómo afrontar pues este tipo de pacientes. Son necesarios más. Ejemplo claro, estamos en un hospital, yo trabajo en un hospital universitario aquí en Barcelona, el Hospital de Belviche, y es un hospital de 5.200 trabajadores y en fin de semana tenemos 6 agentes de seguridad para velar por la seguridad tanto de los profesionales como de los familiares, que también lo sufren. De poca seguridad, bueno, tenemos zonas conflictivas en primaria, como puede ser la mina, la zona de la mina. Ya es por el tipo de población que accede a estos servicios. Hay hospitales que pueden ser más. Sí que están detectados, pero es por el tipo de población.
En definitiva, des del sector insten els professionals a denunciar qualsevol agressió que puguin patir, ja que asseguren que si no es fa visible el problema, no es podran posar solucions a aquestes agressions que a Barcelona i a Madrid, que són les ciutats més grans, encara deuen ser moltes més. Els ciberdelinqüents estan pendents en tot moment de les últimes tecnologies i dels nous sistemes on poder actuar i estafar el major nombre de gent possible. Ara a la vista la tenen posada sobre els codis QR i d'això precisament en volem parlar ara.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça...
Mira, o sea, si ven barcelonista, ni es compra ni es ve.
Llega el Clásico.
¡Ahora sí que esto parece un clásico! Ahora sí.
El partido que puede decidir la Liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
¡Ay, ay, ay!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo ese.
Y además este sábado, Atlético de Madrid-Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que...
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en plandereuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els ciberdelinqüents estan pendents en tot moment de les últimes tecnologies i dels nous sistemes on poder actuar i estafar el major nombre de gent possible. Ara a la vista la tenen posada sobre els codis QR i d'això precisament en volem parlar ara. Els codis QR també poden amagar estafes i acabar buidant el compte bancari. I és que els ciberdelinqüents sempre van un pas més per endavant de nosaltres i proven diferents modalitats per defraudar les seves víctimes. L'última alerta la provoca el phishing, que vol dir manipular codis QR per enganyar la víctima fent que accedeixi a enllaços o aplicacions malicioses i robar-li, doncs, la seva informació privada. Però hi ha manera de protegir-se sobre aquests QRs falsos? Li preguntem això al professor del grau en Criminologia de la Universitat Abat Oliva, el professor Enric Vilamajor. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha manera de protegir-se?
Sí, sí. Diguéssim que hi ha una... Bueno, hi ha alguns consells, diguéssim, de caràcter tècnic que poden ajudar a dificultar que caiguem en aquest tipus de frau, però sobretot els principals consells són de prendre consciència de que internet és una amenaça constant i la tecnologia és una amenaça constant per qualsevol de nosaltres. Aleshores, a l'usuari... Si té les precaucions de no activar, ni fotografiar, ni descarregar QRs que desconeix, només per curiositat, moltes vegades els QRs són de promocions i ens donen doncs, un flyer al carrer, es van repartint flyers com abans els repartien, doncs ara aquests flyers en lloc d'informació doncs porten informació i un QR. Si cliquem sobre aquest QR sense saber qui és l'emissor d'aquest flyer o d'aquesta informació, tenim que verificar moltes coses abans de donar dades personals. Uh-huh. Al final és una mena d'aplicació de sentit comú que sembla que a internet, a l'usuari general, acaba perdent aquest sentit comú moltes vegades. No?
Uh-huh.
Després sí que hi ha alguns elements de configuració que nosaltres recomanem, i és que es configuri el telèfon mòbil de manera que la càmera, quan veu un QR, no activi aquest QR de manera automàtica o no descarregui la informació d'aquest QR de manera automàtica i que hagi de ser sempre l'acció de l'usuari el que diguéssim, descarregui el contingut d'aquest QR.
Clar, és que moltes vegades, quan nosaltres no anem a fer una fotografia i a capturar aquest QR, no ens ho parem a pensar, perquè des del moment que és un QR és com que sembla més viable, no?, que si t'envien un mail o un link o un enllaç maliciós. Els QRs, clar, els trobem a tot arreu, als restaurants, a les botigues de roba... Estan a tot arreu.
Sí, sí. De fet, quan a l'entorn és de confiança, com deies ara, un restaurant, una botiga, que podem o no conèixer, però que entenem que hi ha una certa responsabilitat en què, diguéssim, que l'encarregat o la moda botiga no deixarà que la gent vagi enganxant QRs per ahí. La principal precaució que ha de tenir l'usuari és fixar-se si hi ha indicis de manipulació d'aquest QR, perquè moltes vegades... trobes que hi ha un QR de caràcter publicitari de la pròpia botiga, en el que hi ha doncs, la imatge de la botiga, el logotip de l'empresa, el que sigui, i en el centre o en un recosta el QR. Moltes vegades aquests QRs fraudulents, la gent el que fa és enganxar un QR a sobre, una enganxina, amb un altre QR manipulat a sobre.
Mm-hmm.
Si nosaltres veiem signes d'aquest tipus de manipulació, o que està parcialment banyat, o que hi ha un afegit a damunt de, del cartell o del flyer o del propi, bueno, per poder enganxinar, diguéssim, original, doncs tot, qualsevol símptoma d'alguna cosa que sigui estranya, és recomanable no descarregar-se aquest QR. Per sí, sort, sí. La majoria de QRs actualment, quan són falsos, el que volen són les nostres dades. I, per tant, si tenim dubte i descarreguem un QR i d'aquest QR ens demana alguna dada personal, com les credencials d'accés a internet o d'alguna compte, si de nou tenim dubtes, doncs no les donem. Posem-nos en contacte amb la botiga, truquem a la botiga si és que volem fer una targeta d'afinitat o alguna cosa d'aquestes, però mai donem les nostres dades per internet, ni a través d'un QR ni a través d'un SMS que ens arribi de ningú, perquè la majoria d'aquests tipus d'accions acostumen a ser fraudulentes. No?
Exacte.
El problema és que un percentatge encara menor, però ja existeix, de fraus per QR, el que fan és descarregar un aplicatiu en el nostre telèfon que és malware. És a dir, introdueixen un virus en el nostre telèfon que després pot fer en aquest telèfon moltes altres malifetes. I això és més preocupant. Aquí és important que cada vegada més usuaris tinguin en compte que en el nostre telèfon mòbil hem de portar antivirus i hem de portar antivirus actualitzats. Que puguin escanejar links, que puguin escanejar QRs i veure si ja estan infectats amb algun tipus de malware, de software maliciós.
Clar, això seria la mesura de prevenció que podríem aplicar, no?
Sí. El que passa és que la seguretat sempre és contrària a la usabilitat o a l'eficiència de la usabilitat. Com més mesures de seguretat posem, més difícil se'n fa la navegació per internet, perquè, clar, quan no acceptem les cookies de la web que visitem o no accepten certes polítiques, doncs se'ns obren finestres i incidents. Ho fan tot molt més difícil, perquè inclús els negocis legítims que hi ha a internet sempre van a per les nostres dades, no? I aleshores al final la gent acaba sucumbint, no? I dient, bueno, no passarà res, no passa mai res, no passa mai res, fins que passa.
Fins que passa, exacte.
Clar, el tenir doncs, aquestes descodificacions de la càmera que no descarregui el contingut d'un QR automàticament, farà que molts QRs, quan els anem a llegir, ens posin problemes perquè no els agrada. El que navegem per internet a través de VPNs, que són sistemes de navegació segurs, farà que moltes de les webs que vulguem visitar, diguéssim que, entre cometes, s'enfadin i ens posin pegues per la navegació. Però si acostumem a les empreses d'internet i a l'usuari, l'ajudem a tecnificar-se una miqueta i a ser conscient de les 3 o 4 tips que en diuen avui, no?, de seguretat en la navegació, doncs tot anirà una mica millor. Tindrem menys incidència i educarem també a les empreses d'internet a que no són tan fàcils o no és tan fàcil enganyar-nos com ho està sent fins ara.
Clar, a simple vista, de quins QRs, per exemple, hauríem de desconfiar? Perquè quan anem a un restaurant tenim el QR, no com dèiem abans, o a la botiga, allà sí que podem confiar en un principi. Però, per exemple, si ens arriba un QR via mail, aquí sí que hauríem de dir, escolta, no l'enganxo, no faig la fotografia amb el mòbil per si de cas.
Correcte. Aquí, tot el que sigui atípic és un símptoma o una alerta que ens ha de posar una miqueta en guàrdia. Si estàs enviant un email a un usuari, ja tens una plataforma de comunicació necessària, no necessites enviar-li un QR a més en el que clica aquí i podràs descarregar-te no sé què. Normalment, si jo rebo un mail, en aquest mail hi haurà junt un link, però no un QR. Totes aquelles coses que siguin estranyes ens han de fer sospitar. Després, una de les formes de veure també si el QR ens està redireccionant a un espai fraudulent o no, és analitzar la URL, el que és la direcció web. Si nosaltres rebem un missatge d'un banc o un QR d'un banc, del nostre banc, i ens redirigeix a una aplicació o a un entorn web que la part de dalt, no, la direcció de la URL, no es correspon a aquell banc o a la tradicional d'aquell banc, al nom comercial que sempre hi ha darrere d'una URL, aquí hem de sospitar. Moltes vegades el que no hem trobat avui els ciberdelinqüents és la forma de replicar exactament una pàgina web o una direcció web o una URL d'una web. Per tant, si nosaltres creiem que estem accedint al nostre banc de sempre i el nostre banc de sempre, la web és www.elbanc.com, doncs qualsevol adreça diferent a aquesta ens ha de fer sospitar que ens han redirigit a un entorn possiblement fraudulent. Hem de ser molt primirats a l'hora de consumir continguts d'internet i sobretot aquells que ens facin introduir dades.
Sí, sí,
al final,
està clar.
El phishing és una modalitat nova del ja tradicional phishing de tota la vida.
Clar, el fet de clicar, no?, sobre l'enllaç, ara està com més actualitzat, no?
Exacte.
I cada vegada anirem sempre a pitjor, imagino.
Sí, sempre que hi ha una tecnologia que es posa de moda i s'implanta a nivell d'usuari, l'usuari la incorpora com una cosa quotidiana, allà sempre hi ha un interès per part dels criminals de cometre frau, d'apropiar-se d'aquella tecnologia per cometre frau. El QR fa molts anys que estava ja inventat, però no ha sigut fins a després de la pandèmia que per evitar el contacte innecessari i la transmissió del virus, etcètera, que els QRs no han tornat a adquirir un cert protagonisme, però
exacte,
ara ja és una cosa molt quotidiana.
Exacte.
I ara és quan els delinqüents veuen que val la pena invertir en desenvolupar virus que es puguin, virus o malware o fraus que es puguin transmetre a través del QR, perquè ja és prou rentable, ja està prou extès.
Uh-huh.
Llavors, sempre que utilitzem tecnologies que estan molt instaurades socialment, hem de tenir especial cura.
Exacte. Sí, sí, així és. Al final hem d'anar amb compte amb tot, eh? Primer l'enllaç, després el QR, després què serà? Esperem
doncs
que ja res més.
El pitjor està per... Jo crec que està per arribar, i no és perquè vulgui ser fatalista, però la intel·ligència artificial ens portarà a un nou model de phishing molt més sofisticat, perquè avui en dia ja hi ha plataformes d'intel·ligència artificial que repliquen la veu que poden adquirir a través d'un vídeo de YouTube, qualsevol... tu mateixa, que la teva veu ja és pública, doncs hi ha eines d'intel·ligència artificial que poden replicar la teva veu i escriure un contingut que replicarà una màquina amb la teva veu i trucar a algú conegut per demanar-li diners amb la teva veu. Si aquella persona et coneix, tindrà més facilitat en picar en aquest frau que si rep un mail o escaneja un QR. Vull dir que tinguem molta... Sí, tinguem sempre molta cura perquè... Com tenim un nivell d'usuari mig relativament baix, sempre anirem per darrere dels delinqüents en aquest aspecte.
Yeah.
I hem de tenir molta cura.
Uh-huh.
El millor antivirus és el sentit comú. Si hi ha qualsevol cosa que ens donen al nas que no quadra, doncs no ho fem.
Exacte. I parar-nos a pensar abans de clicar, no?, amb aquesta rapidesa que utilitzem les tecnologies... Que a vegades amb la rapidesa, no?, i amb les presses piquem el botó on no hauríem de picar, no?
Exacte. Sí, sí, acceptem polítiques d'ús que si ens adrecessin no ho faríem mai. Fem moltes coses que en el plan social ens seria impensable regalar la nostra intimitat d'una manera tan gratuïta i donar fotografies nostres al primer que ens les demani pel carrer, i en canvi... a les xarxes socials o a qualsevol entorn que ens ho demana, sense llegir-lo, doncs acceptem que la nostra privacitat passi a ser propietat de l'usuari de xarxes de torn, no? I amb els fraus passa exactament el mateix.
Exacte.
No, no mirem. Em deia una persona que va patir un phishing, que després d'enviar uns diners a una persona que coneixia i que li estava demanant amb certa immediatesa uns diners, es va donar compte que sempre parlava en català amb aquella persona en què l'email li havia escrit en castellà.
Fixa't.
Però ja li havia enviat els diners quan va adoptar. Que raro, que, no?
Clar.
Estrany que aquesta persona m'ho hagi demanat en castellà. Doncs perquè no era aquesta persona.
Clar, exacte.
No, al final, aquest és el més gran antivirus, el sentit comú,
sí,
no? El recel.
Doncs amb això ens quedem, amb aquest sentit comú com a antivirus, per tal de que no ens estafin a través de ni de QRs, ni d'enllaços, ni de res de tot això. Enric Vilamajor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El festival Passeig de Gourmets ha estat 10 dies amb els fogons ben encesos descobrint les 21 propostes dels restaurants participants a través de diferents activitats pensades especialment per gaudir d'aquestes elaboracions creades pels xefs de Passeig de Gràcia. El festival es va estrenar el març del 2018, suma ja 6 edicions a la seva esquena i té un gran suport per part del públic. És per això que any rere any el nombre d'assistents s'incrementa igual que ho fa també el nombre de participants. L'aventura, però, acaba demà diumenge, dia 19, i nosaltres volem fer un balanç amb ells de com han anat tots aquests dies. Virginia Antonin, Project Manager de Passeig de Gourmets, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest festival serveix per descobrir els diferents estils gastronòmics de la zona, no?
Exactament, exactament. És una oportunitat que estem renovant per 6a edició i la veritat és que és una forma de conèixer totes les ofertes gastronòmiques que hi ha al Passeig de Gràcia i als carrers adjacents. I la veritat és que com fem aquest festival amb 5 activitats molt diferents, doncs cadascú pot adaptar-la al seu dia a dia i venir amb amics, família, amb companys de feina i gaudir del que més ens agrada a tots, que és la gastronomia.
Per què es fa Passeig de Gràcia?
Doncs mira, això és una activitat que s'impulsa des de l'Associació del Passeig de Gràcia, que aquest any, a més, celebra el 200 aniversari. I aquesta idea va sorgir el 2017, es va impulsar el 2018, però el 2017 vam pensar que, doncs a veure, Passeig de Gràcia és el carrer per excel·lència de Barcelona, on passen els turistes, on passegem els que vivim aquí, i tenim molt clar que és un punt únic de la nostra ciutat a nivell d'arquitectura, a nivell de museus, a nivell de botigues, i també ho és com a referent de la gastronomia. Llavors, no, és un tema que potser som més modestos i no ho diem gaire, però Barcelona és la ciutat amb més estrelles Michelin de l'estat espanyol i concretament el Passeig de Gràcia és el carrer amb més estrelles. I això és la gran festa de la gastronomia i per això celebrem Passeig de Gourmets, per aprovar a tothom aquesta oferta gastronòmica.
I la idea, dius, que va sorgir el 2017. Per què se'ls va ocórrer fer això?
Per aquest motiu, precisament, perquè potser no, la gent de Barcelona no tenia al cap, normalment no som un tipus de públic, no? Així com passa a Nova York, que no hi ha cap problema en anar a dinar o a sopar als hotels, aquí no ho tenim o no ho teníem en aquell moment tant per la mà, no? Feia com una mica de por, perquè és veritat que els hotels quan tenen aquestes façanes, no? Veus un hotel Majestic, un hotel Mandarí i el Casa Fuster, i potser penses, escolta, doncs no vindria aquí a sopar o a dinar, però amb aquest festival, amb Passeig de Gourmets, trenquem totes aquestes barreres que realment no tenen cap sentit i ens apropem a tots els públics per gaudir de tot el que passa, que és moltíssim. O sigui, hi ha brunch durant tot l'any, hi ha aperitius, hi ha vermuts a l'estiu, hi ha jornades a les terrasses, o sigui, al final el que fa Passeig de Gourmets és mostrar tot el que es pot viure durant l'any.
Clar, una de les, no, de les preguntes que em venen a mi al cap, clar, hi ha geixes, chefs, Passeig de Gràcia, Passeig de Gourmets, tot és com molt alto standing, no? Qualsevol persona pot venir i gaudir d'això?
I tant, perquè, a veure, el valor que donem nosaltres als chefs és per primer pel que et deia, no? O sigui, és un carrer amb moltes estrelles Michelin, però sí. També perquè nosaltres entenem que la gastronomia no és el menjar pel menjar, o sigui, no és només un plat, és la persona que hi ha darrere, que ho ha pensat, que ha estat mirant el producte de temporada, que ho ha cuinat, que ha fet proves, que hi ha molta feina darrere, no? I aquest és el valor que volem donar nosaltres a Passeig de Gourmets. Llavors, durant els 10 dies que ho hem estat celebrant i que encara duren fins demà, pot venir tothom, perquè tenim una ruta de platets per 10 euros, que no cal reserva prèvia, i amb els 10 euros inclou una beguda. Llavors, pots provar platets que no tapes, perquè és més abundant el platet que la tapa, per exemple, i crear la teva pròpia ruta i anar de lloc en lloc. Després tenim els menús gourmet, que ja són menús degustació pensats per l'ocasió i tenen un preu de 55 euros amb la beguda inclosa o per 70 euros amb un maridatge de caves.
Mm-hmm.
Després hi ha els entrepans...
Digues, perdona.
Després hi ha els entrepans d'autors, que és la gran novetat d'aquesta edició, que s'adapten una mica a la vida que tots portem, que anem molt de pressa, que no tenim temps, que anem de reunió en reunió o corrents de la feina a casa tal, i tenim gana, doncs hem pensat en uns entrepans d'autor, que aquí sí que els preus que oscil·len entre els 10 i els 20 euros amb la beguda inclosa, i després sí que hi ha una part més sofisticada, perquè havíem de pensar en una part una mica de luxe, no? De donar-nos un homenatge, i són els sopars temàtics. I aquí cada restaurant doncs, ha treballat una proposta diferent i són a un preu una mica més elevat. I després, per últim,
no tot és menjar, sinó també és aprendre, no? I hem creat les experiències, i aquí hem tingut tallers de fer stick tartar, tallers de sake, tallers de kombucha, hem fet un concurs tipus Masterchef a un dels hotels i la gent havia d'anar i cuinar i ganaven, guanyaven, doncs, un... no sé si era una nit d'hotel o... Bueno, activitats per omplir aquesta agenda de 10 dies del passeig de gourmets, que la veritat és que hem tingut molt d'èxit i ho estem vivint amb moltíssima il·lusió.
Clar, llavors són, com tu dius, no? És apte, no?, aquest festival per tots els públics, depenent també del que cadascú busqui, amb temàtiques, que deies, no?, també amb jocs i cursos, no?, per aprendre.
I tant, perquè la gastronomia és tot, o sigui, és anar i fer una tapa a un lloc, és anar i sentar-te i relaxar-te i gaudir d'una experiència gastronòmica més àmplia, és aprendre a cuinar, o sigui, amb aquestes 5 activitats que tenim, intentem cobrir-ho tot i estem molt contents, perquè a més és un festival que, bueno, ja ho deia, pots venir amb amics, pots venir amb família, pots venir amb companys de feina, és molt movible i pots adaptar-ho a la teva vida.
Mm-hmm, exacte. Us va enganxar, clar, dius que va sorgir la idea el 2017, vau començar el 2018, us va enganxar la pandèmia pel mig, no? Com ho vau fer?
Sí, perquè justament nosaltres, quan vam fer tota la preparació del festival i vam començar el 2018, el que vam pensar era fer-ho el mes de març, perquè per les temporades d'afluència de turisme i tal, doncs el mes de març era un mes molt maco per fer-ho a Barcelona, no? Llavors, quan va arribar la pandèmia, va ser el 14 de març, que ja ens tancaven a tots a casa, i nosaltres havíem arrencat el festival 2 dies abans.
Us va agafar de ple.
I vam haver de cancel·lar-ho. Per nosaltres va ser molt trist, la veritat, com per moltíssima gent, de moltes coses, no? Però portàvem 2 dies de festival que havíem ja batut rècords de l'edició anterior d'afluència de gent. O sigui, el dia abans, com això va ser el dissabte, doncs el divendres nit és que es van fer moltíssims platets, moltíssims menús... Bueno, ens vam quedar a mitges i per sort després ho vam recuperar el 2019 i ho vam fer al mes d'octubre i vam poder continuar. I la veritat és que canviant-ho de data i de temporada i de tot va tenir molt d'èxit i ara ja doncs, estem a la nostra data original, que és el mes de març, i ho estem gaudint moltíssim perquè hem recuperat doncs, el nivell de previsió i de vendes d'anys abans.
Uh-huh.
Per això és un festival sí. Que sempre ha tingut el recolzament del públic i any rere any hem batut les xifres de venda de platets, de reserves dels menús de degustació i de tot.
Que bé, dius que també ve gent de fora, molts turistes?
Mira, realment nosaltres no ho podem comptabilitzar perquè és un tema que seria molt difícil, no? Però sí que som molt conscients que al final tot el públic que tenim a Barcelona i que està als hotels del Passeig de Gràcia també es nutreixen d'aquest festival i l'aprofiten. Llavors és un mix entre la gent d'aquí, gent que ve de viatge... Bueno, tenim una mica de tot. Però realment no podria dir-te un percentatge de quants són d'aquí i quants són de fora, perquè nosaltres no som un format de vent que tinguem un stand o que anem amb tokens o coses d'aquestes. O sigui, nosaltres el que volem fer és que la gent s'apropi als restaurants, que entri als restaurants.
I a Passeig de Gràcia, on esteu situats exactament?
Doncs, mira, tenim 21 restaurants que hi participen. Llavors, aquest any, doncs, mira, tenim el Casa Fuster, tenim el restaurant Sintonia, tenim el restaurant Solomillo, el Monument Hotel, Majestic, Santa Eulàlia, el The One, l'Hotel Casa Mimosa, el Clari,
que teniu moltíssims.
El Lomo Alto... Moltíssims.
Sí. Déu-n'hi-do, la gent té un repertori per poder escollir.
Sí, i si volen veure la ruta i descarregar el mapa, ho tenen tota la pàgina web, que és www.passeigdegourmets.com, i allà trobaran tota la informació.
Aquests dies, que clar, demà ja s'acaba, no? Ja li poseu, no?, el tancament aquesta temporada, amb molt bons resultats, també. Com ho ha rebut la gent aquests dies?
Doncs hem tingut molta sort i la veritat és que hem tingut el primer cap de setmana va fer una temperatura ideal per estar per Barcelona i per passejar i, bueno, sempre tenim una mica de por des de l'organització, de veure què passarà, però hem tingut molt bon recolzament, no només amb aquest cap de setmana primer, sinó que ara, entre setmana, doncs, la gent s'ha animat. També és veritat que demà és un dia important, és el Dia del Pare, hi ha moltíssimes reserves previstes per demà, de fet, hi ha restaurants que ja no tenen places, i bé, nosaltres... ens passem un any preparant tota aquesta gran festa, però quan passa se'ns queda fins i tot curt, perquè veiem que és un event que a la gent li agrada molt. També tenim el recolzament dels patrocinadors, que ens ajuden moltíssim, que és Estrella Damm, la Deo Cava i Foy al Gris, i ells ens ajuden moltíssim a fer-ne una bona difusió i que arribi a tothom.
Doncs Virginia Antonín, Project Manager de Passeig de Gourmets, moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest festival. Espero que ens convideu, eh?
I tant que sí, ara ja escalfem motors per 2024.
Exacte.
Per convidat, i encara ens queda demà, que qui vulgui venir, convidadíssim.
Ens fem una escapada després del programa. Gràcies, Virginia.
A vosaltres.
L'Ajuntament de Barcelona construirà en breus un institut de 5 plantes, moltes vegades reivindicat a la zona de Vallcarca. Però el que no agrada tant és que es construirà als jardins Comas i Llaberia. Fet que no els hi sembla bé als veïns, que denuncien l'últim intent per tal de paralitzar aquesta reforma. Molta gent no vol perdre el que és el seu petit racó on les criatures juguen a la sortida de l'escola, on els majors del barri tiren la partida de la petanca, on els veïns es retroben de casualitat com a lloc per petar la xerrada. Les màquines, diuen, entraran a treballar en qualsevol moment, però ells estan llestos per cridar l'atenció de tots els alcaldables a fi que l'Ajuntament reconsideri el seu plantejament. Parlem d'aquesta polèmica amb el conseller d'Urbanisme del districte de Gràcia, Jordi Ferriol. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Finalment es construirà aquest institut de 5 plantes?
Aquest institut es construirà perquè ha passat una sempresa totes les decisions oportunes a nivell urbanístic per part de l'Ajuntament, que és aprovar el projecte que ha de tenir l'institut, que per cert, projecte que ha pogut salvar un terç d'aquest espai dels jardins existents i que, a més, permet conservar una sèrie d'arbres integrats dintre l'estructura de l'institut. Aprofito també per dir-ho, no? El segon element és que la Generalitat, que és qui construeix l'edifici i la gestió de l'escola, sí que és de la Generalitat, d'acord? L'únic que el que fa l'Ajuntament és cedir els terrenys i deixar-los tots preparats perquè es pugui fer. Per tant, la Generalitat té pressupostada aquesta escola i té uns diners, no és allò de... tinc un lloc per fer una escola, ja ho farem demà passat, no, té els diners. I no només això, sinó que, a més, arrenquem amb uns usos provisionals mentre aquest institut no estigui fet en una escola de primària. És a dir, com que la demanda d'alumnes en aquesta zona per anar a l'institut ja és prou alta en aquests moments, i d'aquí que fem l'institut o que fem conjuntament amb la Generalitat l'institut, el que ja comença en el curs que ve és en l'escola Pare Poveda, que està al costat d'aquest terreny, ja hi ha unes aules provisionals per acollir, evidentment, un primer curs només, no tots els cursos d'un institut, sinó un primer curs dels alumnes que en un futur hauran d'anar en aquesta nova construcció. Per tant, és que està tot per fer-se. I, a més, els tribunals ens han donat la raó a l'Ajuntament quan algú ha cregut oportú dir, legítimament, però que nosaltres no compartim, òbviament, que allà no era un lloc perquè hi anés un institut.
Amb la construcció d'aquest institut, podem dir que el barri de Vallcarca es quedarà sense aquesta zona verda?
Jo, és a dir, no jugarem a contraposar verd institut. I dic que no jugarem això perquè paral·lelament a la construcció d'aquest institut, és més ben dit, abans que aquest institut es posi en funcionament, ja hi haurà a pocs metres de la zona on ara hi ha aquests jardins, uns nous jardins que precisament hem fet també amb participació veïnal. És a dir, el que passa dintre d'aquests jardins evidentment amb els límits que dona l'orografia i l'espai, eh? Però el que passa entre aquests jardins ja ho fem amb els veïns, ja està parlat també amb el veïnat de la zona, tot, és a dir, guanyem un espai que supera en escreix la superfície que actualment tenen els jardins com es llevaria. És a dir, si ens mirem només aquella zona, efectivament allà hi ha una zona que avui dia està qualificada d'equipament, però que la gent l'utilitza perquè en uns jardins, però n'hi haurà un altre que serà més gran encara. Vull dir que no podem dir que la construcció de l'institut hagi tret verd al barri de Vallcarca.
Exacte, no estem parlant no de que s'elimini aquests jardins, aquesta zona verda, sinó que s'ampliarà i, a més, es posarà no, també aquest institut pel mig.
És a dir, exacte, és a dir, la zona verda està a uns metres, està a uns metres, d'acord? Està a uns metres de l'existent, i el que hem fet també és adaptar tot l'edifici a ocupar la mínima superfície possible, però que evidentment es menja tres quartes parts del jardí pràcticament, però hem mantingut el màxim possible de verd. És a dir, no substituïm tota una peça verda per un edifici sencer, sinó que el que fem és substituir una peça verda per un edifici que tindrà uns usos escolars, també ho vull posar damunt la taula, no? Abans ja recordo que es deia, ostres, els nens i nenes han sortit de l'escola, juguen en allà. Bueno, els nens i nenes, quan surten de l'escola perquè l'han acabada i han d'anar a l'institut, tindran un institut allà, també. També és una altra percepció de l'ús d'aquest espai, no? Mm. Però en qualsevol cas, on ara hi ha uns jardins, hi haurà un institut i queda un tros de jardí. Però, a més, en una altra zona, propera en allà, quan dic propera parlo de metres, hi ha un parc amb uns 2.000 metres quadrats de zona verda i amb els equipaments necessaris des de jocs infantils fins a bancs per seure i xerrar, que han sorgit també una mica de la demanda que ens han fet al veïnat. Vull dir que creiem que és un exercici d'intentar satisfer totes les demandes amb els diversos interessos que hi ha en el barri amb el màxim d'aprofitament possible de l'espai públic que tenim. Mm-hmm.
I en previsió, quan creieu que estarà ja construït com a tal?
A veure, la construcció és a dir, en principi, el que ara fem és sobretot tenir aquest ús provisional per l'any que ve. És a dir, el que ens ha mogut a fer això, que és en termes educatius, ja té una... No diré, no és una solució, perquè un ús provisional, és a dir, anar amb unes classes d'un lloc que després no serà un institut, és un ús que no és el desitjable, però sí que ens permet ja que els nens i nenes de les escoles del voltant ja puguin anar en una escola a fer la seva educació secundària en el barri, no? I això és un tema prou important. Després, a partir d'aquí, el que nosaltres veiem és que això que ja està en mans de la Generalitat poder fer aquest institut, ho tenen tot per fer-ho. Les previsions una mica que teníem era que en un parell o tres d'anys pugui estar, però jo no em voldria aventurar a fer calendaris perquè no és una cosa que depengui només de nosaltres.
Ja. Però bueno, la previsió és d'aquí 2-3 anys.
Sí, el temps que trigui això, vaja, a construir-se, perquè insisteixo, ja ho tenim una mica, vaja, ja hi és tot, sí, ara ja tira endavant. Uh-huh.
I em comentaves, no, de que aquesta iniciativa havia sortit perquè els nens i nenes poguessin, no, tenir aquest institut també al mateix barri. Com ha sorgit la idea? Ha sorgit bàsicament d'això, no?
Doncs mira, és una cosa que fa molt temps que arrosseguem. De fet, aquest institut, ara estem parlant d'aquesta passa i d'aquest sentiment veïnal darrer, però jo podria recordar que des de l'any 2013 la coordinadora d'associacions de famílies d'alumnes del districte de Gràcia va fer un estudi en el seu moment en el qual alertava en quins llocs era possible que faltessin places de secundària. Bueno, era possible, o ja en aquell moment ja estava passant. Aquest estudi, que és força rigorós i que l'administració com a tal també se'l va mirar i el va contrastar amb el consorci, donava que en el barri de Vallcarca els alumnes, quan acabaven a la secundària, havien de desplaçar-se força lluny del barri. No voldria situar aquest tema com un tema de comoditat, de que estiguem a prop o lluny del barri. També voldria situar aquest tema com un tema de relació i de cohesió al barri. És a dir, no, el tema no és si has de desplaçar 1 o 2 quilòmetres en nom de la teva comoditat. El tema és si hi ha prou gent en un barri que gaudeix de 5 escoles públiques de primària allà al voltant, com perquè els alumnes d'aquestes 5 escoles públiques puguin estar en un institut i, per tant, tenir un itinerari educatiu en el mateix lloc on després fas les compres, vius i intentes fer la teva vida associativa. Vull dir que és un tema prou... Llavors, ens ha anat passant que durant molts, molts anys la Generalitat no ha posat, no ha pressupostat mai aquest institut. El que ha fet l'Ajuntament, que és la part que li toca quan s'ha de fer una escola, és aconseguir el sòl per fer-ho. Hem passat diversos intents, perquè també hem tingut intents fallits, quan se'ns diu no s'han estudiat prou alternatives, moltíssimes, tantes que fins i tot alguna la vam voler utilitzar i un tribunal ens va treure la raó. Per tant, al final, quan hem anat a parar en aquesta zona que avui són uns jardins, no ha estat un caprici, sinó que ha estat fruit de la realitat que tenim en el barri de Vallcarca. Llavors, jo crec que deu fer un parell d'anys ja vam poder acordar amb la Generalitat un pressupost. Com a Ajuntament ja havíem avançat molt amb el tema aquest de poder trobar el terreny i, per tant, ja hi és... La història, diguem-ne, arriba una mica a la seva fi. També voldria recordar que els grups municipals que composen el ple del districte de Gràcia, el 10 de març de 2020, per unanimitat, vam fer un recolzament a la urgència de que s'acabés afinant aquesta construcció, perquè el que estàvem en el tram final ho vam voler refermar. Ho dic també perquè hi ha una unanimitat política dels actuals grups en el consistori que estem per acabar aquest projecte, o més ben dit, perquè comenci de veritat a l'Institut Vallcarca.
Doncs Jordi Ferriol, conseller d'Urbanisme del Districte de Gràcia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta nova construcció, d'aquesta reforma de la zona de Vallcarca. Esperem que al final tothom acabi content.
Sí, moltes gràcies a vosaltres i crec que aquesta notícia l'hem de viure com una cosa que permet tenir diversos usos al barri i no com una notícia que fa desaparèixer algun al barri, sinó que multiplica els usos. Sí, que moltes gràcies.
Jordi Ferriol, gràcies. Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
I d'aquí una estona tractem la polèmica que ha envoltat a TikTok tots aquests dies entorn del filtre Vol Glamour.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
La nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo, la renta fue inferior a 27.000 euros y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superó los 75.000, puedes solicitarla ya en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. Infórmate de los requisitos. El plazo termina el 31 de marzo. Gobierno de España.
Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá.
regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre, El Corte Inglés.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els filtres de TikTok, si alguna cosa tenen, és el fet de crear polèmica. I l'última se l'han portat arran de l'efecte Vogue Glamour, que estableix uns cànons de bellesa totalment distorsionats de la realitat. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. El nou filtre viral de TikTok és un efecte de realitat augmentada que es diu Vogue Glamour i que canvia totalment l'aspecte eliminant qualsevol imperfecció i signe d'envelliment del rostre a partir d'un maquillatge complet i d'alterar les faccions de la cara segons un patró estètic que pot arribar a generar frustració. Els que l'han provat, i sobretot les que l'han provat, perquè en alguns homes la transformació no és tan evident, reconeixen que el canvi és sorprenent i molt realista gràcies a la intel·ligència artificial que permet, per exemple, que puguis parlar de manera natural i tocar-te la cara sense que hi hagi cap salt o interferència en la imatge que veus que és falsa. Hi ha vis carnosos, pòmuls marcats, nas estrets, celles ben definides, pestanyes llarguíssimes i una pell perfecta és tot el que aquest filtre mostra i que pot provocar un gran rebuig de la pròpia imatge, sobretot en l'adolescència. Sobre això, volem parlar amb el director acadèmic del Màster en Psicologia General Sanitària de la Universitat Abat Oliba Ceu i adjunt a la direcció de la Clínica Universitària i doctor en Psicologia, Simón García Ventura. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
En aquesta etapa és bàsica la comparació amb els altres, sobretot si ets adolescent. I, clar, si en aquesta cerca tens referents que no són reals i et compares amb una cosa que realment no existeix, el nivell d'exigència per tots aquests nois i noies és increïble.
Clar, aquí hem de tenir en compte que l'adolescència és una etapa evolutiva que és on hi ha molts canvis, no? A nivell de desenvolupament, a nivell de cerebral, no? Llavors, hem de tenir en compte que en aquesta etapa tenim sobretot més madurat o més activat tot el sistema límbic, no? Relacionat amb les emocions, amb la interacció, amb tota aquesta part com més afectiva, per tot el còrtex prefrontal, no? On tenim aquesta part més de raonament, de presa de decisions, d'anàlisi crítica, està encara molt immadura, no? I llavors, clar, l'impacte que té en aquestes edats, aquest tipus de coses, és molt més significatiu, no? En aquest moment, la rellevància que tenen els iguals, la cerca d'identitat, la comparació, és molt significativa, i les xarxes socials, i en concret, no?, aquests filtres, i aquest últim que realment és significatiu, no?, el que arriba a aconseguir, no ens està generant una dificultat nova, sinó que ens l'està maximitzant.
Clar.
No? I el problema de les xarxes socials no és tant l'aparició de noves dificultats o noves patologies, sinó la maximització de problemes que potser ja teníem abans, però que tenen un
entorn... O sigui, bueno, incrementats.
Exacte.
Uh-huh. Clar, aquest tipus de filtre fa que després molts clients, no, que l'utilitzen no es vegin bé en cap fotografia sense retocar i fa també molt difícil detectar què és mentida i què és veritat en allò que veuen.
Exacte. Sí, és cert que sí que tenim com ben estudiant, no?, l'impacte de... en general les xarxes socials per aquest efecte de comparació, no? I al final si sóc un adolescent que entro a Instagram, a TikTok i veig el que pengen altres persones, clar, el que pengen altres persones és molt idíl·lic, no? Tant a nivell d'imatge com a nivell d'estil de vida, i en tot moment m'estic comparant amb això i no tinc clar i no ho sé i em costa, per l'etapa evolutiva en la que estic, ser crític amb això, si això és real o no.
Mm-hmm.
No? Si aquesta imatge representa la vida d'aquella persona o només un moment buscat i probablement produït, no? I en aquest sentit, aquests filtres, on a més, no?, el que comentaves al principi, no?, és que és molt difícil, jo ho he estat investigant, no?, és molt difícil detectar si és un filtre o no, o si és la realitat. I clar, això cap a on va i on pot acabar és un element molt significatiu de psicopatologia a nivell de transició de conducta alimentària, a nivell corporal, d'imatge, no?
Sí.
I veurem, i si ja ho estem veient, però veurem un augment sobretot de dismòrfies corporals.
Mm-hmm, exacte.
De preocupacions obsessives i patològics per la imatge, no? De maximitzar defectes que potser són variants de la normalitat, que són normatius, no? És a dir, no existeix la cara perfecta. I el problema també és que aquest algoritme es basa en un patró concret de bellesa, no? És a dir, ens estan imposant aquest patró de bellesa.
Sí.
És aquest i no un altre.
Exacte.
No?
Mm-hmm. Totalment. Clar, aquesta exposició a les xarxes socials, com dèiem, sobretot a TikTok o Instagram, no?, que utilitza més la imatge, com tu comentaves, augmenta aquesta dismòrfia del selfie o l'autofoto, no?, entre els joves. I aquest ja és un trastorn que va aparèixer, no?, i es va identificar fa pocs anys, que implica la percepció distorsionada de l'aspecte d'un mateix en comparar-se, no?, amb les imatges retocades pels filtres. Clar, això ja és un trastorn conegut com a tal. És molt greu, si tu pares de pensar.
Sí, sí, això és una patologia pura, és un trastorn que està recollit en els manuals diagnòstics, no? Com deies tu, hi ha aquesta preocupació obsessiva i patològica per la imatge, i llavors el que li passa a la persona que té aquest trastorn és que percep com si fos anormal, sí? una deformitat o una imperfecció que potser no existeix, o que potser ja existeix.
Clar, aquesta és una altra,
No se n'adonarien, sí? És a dir, estem... el jove, no?, està identificant com una alteració significativa a la seva imatge corporal una cosa que probablement no és real, en gran part, i si ho fos, no és rellevant, no? I aquí hi ha com tot un problema d'acceptació i que implica no només aquesta part com més de estic preocupat i tot el dia penso en això, sinó que també hi ha com tota una en la majoria de casos tota una quantitat de conductes orientades en això, no? És a dir, que ja es veu molt en població general també, però de comparar-se, de mirar-se al mirall, d'estar molta estona intentant dissimular les imperfeccions, de comprovar si el defecte està, com està, si ha augmentat, si no, si els altres el tenen, no? I hi ha fins i tot un punt de creença de que tothom s'està donant d'aquesta imperfecció,
sí.
De que tothom el mira, de que tothom és conscient que és lleig per aquesta, no ho sé, és que potser és una miqueta d'acné o que la pell no és 100% llisa, que això és la realitat, bàsicament, no? Que la bellesa no és perfecció.
Sí, sí, totalment. Ara tot això s'ha vist, no?, com mostrat encara més per l'increment que hi ha hagut de les operacions estètiques,
mm-hmm.
de gent que porta realment la seva imatge amb el filtre a les xarxes socials, a l'Instagram o a TikTok, i diuen que es volen operar i quedar realment a la vida real com en aquesta imatge que surten ells amb l'efecte. Fins a quin punt s'està arribant?
Clar, aquí és veritat que estem tenint, amb l'arribada d'aquestes xarxes socials, un augment de la cirurgia estètica, que a més cada cop es donen edat més jove, no? És a dir, cada cop persones més joves o fins i tot adolescents estan demanant cirurgies estètiques als seus pares, i al final el que volen és que el seu jo real sigui igual que aquest jo virtual que
estan
veient.
Veure's d'aquesta manera, exacte.
Exacte, hi ha moltes intervencions que tenen a veure amb millorar petites imperfeccions, no? Problemes amb l'acné o amb emporos, i llavors hi ha aquí un augment d'aquestes cirurgies i una disminució d'aquesta edat, no?, com comentava. I el problema és que sobretot quan ja tenim aquest trastorn, no?, de dismòrfia corporal, però igualment, sense tenir-ho, moltes vegades aquesta cirurgia no acaba sent una solució, és a dir, no acaba resolent aquest problema, perquè sempre hi ha aquesta insatisfacció, no? Llavors, potser no acabem de tot bé, ara m'agradaria fer no sé què, ara m'agradaria fer no sé quantos, i anem com augmentant el nombre de cirurgies
que
es fa si mateixa.
No? Exacte.
És una problemàtica molt significativa, i jo crec que des de cirurgia estètica també les societats professionals estan veient, no?, aquests augments i aquestes dificultats que estan trobant.
Mm-hmm. Diem que la majoria de les adolescents són dones, no?, són noies les que es troben afectades per aquest rebuig, no?, de la pròpia imatge, però també cada vegada més afecta els nois, no?
Mm-hmm. Sí, és cert que ja veus que una mica que el target d'aquest nou filtre és molt la dona, no? De fet, en l'home sí. No hi ha tants canvis i va enfocat directament a la dona, no? En aquest sentit, però cada cop tota aquesta part d'imatge corporal està afectant molt més als homes, no? Hi ha més augments de trastorns de conducta alimentària en homes també, i una variant que trobem més habitual en els homes d'aquesta dismòrfia corporal és la dismòrfia muscular, no? És a dir, aquesta percepció de que el meu cos no és prou muscular, mm-hmm. no té prou to, no és prou ample, no? O fins i tot modificacions a nivell facial en els homes que tenen a veure amb marcar més la mandíbula...
Exacte, no? La masculinització exacte, aquesta, no?
Exacte, no? I també una mica portant un patró de bellesa masculí determinat, no? Amb el qual, si no hi arribes, tenint en compte tot el que s'ha de fer per arribar a aquest patró, no? De bellesa, doncs no estàs complint amb això, no? I llavors anirem veient cada cop més aquest augment i aquesta influència en els homes, eh? Uh-huh. És veritat que les dones és on tenim més prevalència d'aquest tipus de dificultats, però anirem augmentant homes perquè això cada cop es va augmentant, no?, aquest target, i amb implicacions també que fins i tot poden arribar a la salut física, no? És a dir, quan busques consells relacionats amb aquest tipus de bellesa, no?, en homes o en dones, de com marcar la mandíbula, com aprimar-te, com no sé què, no?, havíem fet un estudi en TikTok de quin tipus d'informació es dona a xarxes socials sobre aquests temes. Clar,
sí.
No són professionals, donen consells que potser tenen problemes o implicacions de salut que no són adequats, no? Llavors, clar, la quantitat d'informació que estan rebent els joves sense capacitat crítica i amb aquesta com activació emocional que sempre tenen en aquesta etapa, genera un impacte molt més significatiu del que genera en l'adult.
Mm-hmm. Clar, i sobre aquest informe, no?, que per exemple deies de TikTok, l'any 2019 ja es va alertar d'un informe que entrava, no?, dins de l'aplicació de l'Instagram, que alertava i advertia que provocava que una de cada tres noies es sentís malament amb el seu cos. O sigui, la pròpia aplicació ja ho alerta, no?, ja s'avança, no?, en el fet de que això és possible que passi. Cada cop també afecta a nenes més joves, perquè parlem d'adolescents, però cada cop trobem també a nenes de 12, 11, 10 anys que ja les veus mig encaminades, no?, amb aquestes obsessions. Què podem fer com a societat per tal de paralitzar això? Perquè, clar, les xarxes socials seguiran i de moment no està previst que marxin.
Sí, això és veritat. I és cert que hi ha com un punt de pressió, no?, això és el que tenim i amb això és el que hem de treballar, no? Uh-huh. Jo sí que és veritat que hi ha un plantejament que cada cop està més extens, sobretot entre els professionals, i que comença a arribar a famílies, que és que hauríem de limitar de forma molt significativa l'accés a xarxes socials en aquestes edats. O sigui, fins i tot les recomanacions van cap a que un adolescent fins als 18 anys no tingui un smartphone propi. Això sembla com molt ideal o com molt poc realista, no?, en aquest sentit, però també hi ha un punt en què les famílies ens sent com d'unir i de valorar i decidir què fem amb això. És a dir, l'adolescent, i encara més quan parlem de 10, 11, 12 anys, no té capacitat per gestionar això, no?, i per tenir un accés il·limitat a qualsevol contingut, sense cap tipus de filtre, sense cap tipus de... No? Llavors, jo tinc aquesta opció radical, que no és meva i és molt compartida, escolta, això ho hem de parar, no?, i hem de limitar. I, de fet, s'està veient com en alguns països comencen a prohibir, no?, en determinades edats, accessos a xarxes socials o coses d'aquest estil. Sí que és veritat que, si partim de la idea de, mira, això és el que tenim i no podem fer res, no?, que és el que sembla com més realista,
sí.
I jo pensaria com amb dues idees, no? Per una banda, és molt important aquest acompanyament de l'adult, no? És a dir, no podem donar un accés a xarxes socials o un smartphone sense acompanyar. I, per tant, això ha de ser com un procés com progressiu, no?, d'anar passant l'autonomia a l'adolescent a la mesura en què pot assumir-ho. És a dir, jo no puc donar-li a un noi i una noia de 12 anys un mòbil i que no hi hagi cap tipus de supervisió de contingut, del que s'està veient i del que s'està fent, no?
Clar.
I, per altra banda, és veritat que, en aquest sentit, per tot el que implica les xarxes socials a nivell de vulnerabilitat o de riscos per salut mental, en paral·lel també hi ha una part molt important d'ajudar els joves, no?, els nens, els adolescents, a estar connectats amb la realitat, amb la vida, no? A gaudir de la vida real i a tenir eines per poder afrontar les dificultats que van apareixent, que puguin acceptar el malestar, el patiment, perquè aquí hi ha un punt també de xarxes socials que en el fons són un mitjà per evadir, per evitar el malestar, no? No ho sé, planteja tu, no? Estic avorrit, sí. Miro el mòbil. Estic incòmode en una situació social, miro el mòbil.
Exacte.
He tingut un mal moment, no sé què, miro el mòbil i desconnecto, no?
Tot el dia amb el mòbil a la mà, al final.
Exacte, exacte. Llavors, clar, aquí hi ha una habitació de la realitat, no? I de tot el que implica la realitat és meravellosa, no? I la vida té elements molt positius, però la vida té associada també patiment, i aquest patiment l'estem traient i les adolescents no tenen capacitat per afrontar això, no? Necessiten com habilitats per la vida, no? Habilitats emocionals, sí. Socials, per fer front a coses, però no grans coses petites. M'he emprenyat amb un amic, demà ha passat això, de la parella m'ha deixat, sí? Coses molt del dia a dia que estan regulant moltes vegades a través d'aquests mitjans i que, per tant, no estan aprenent a afrontar aquestes coses i no els estem ajudant a caminar cap a la vida adulta, no?, en aquest sentit. Uh-huh. L'adolescència és com un procés que implica una part de maduració molt important a nivell social, emocional i moral, i no estem fent aquest acompanyament i estan buscant mecanismes d'afrontament i de regulació que no són gens adaptatius i que no els serviran per la vida adulta.
Doncs sí. Doncs sí, al final falta més conscienciació, no?, i alerta d'aquests perills que es poden trobar, perquè al final és un món irreal, no?, i la vida real és el que han de veure, no?, i saber realment tot el que es poden trobar i tot el que els pot perjudicar també a entrar en aquest altre món. Simón García Ventura, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i per explicar, no?, i conscienciar una mica més a tothom qui ho escolti sobre aquesta realitat virtual i aquesta dismòrfia de la imatge que provoquen molts aquests filtres. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
L'Ajuntament de Tarrés ha tret a concurs per només un euro la gestió de l'únic bar del poble situat a l'edifici del sindicat. El bar porta tancat des de fa un any i dos mesos aproximadament, després que els anteriors adjudicataris renunciessin al gener del 2022. No obstant això, des del mes de setembre passat, un grup de voluntaris del municipi s'encarrega d'obrir-lo dues hores, tant els dissabtes com els diumenges, que és quan més gent hi ha al poble. Aquest concurs es tancarà a principis d'abril i és el setè que convoca l'Ajuntament després d'inaugurar el sindicat l'any 2011. Li preguntem sobre el tema al seu alcalde, l'alcalde de Tarrés, Ramon Maria Arbós. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'ha fet això?
Bé, la qüestió és que el sindicat, des que es va obrir l'any 2011... ens ha costat molt de que pogués estar obert. És un edifici on hi ha un bar-restaurant, també hi ha uns apartaments turístics, una petita agrobotiga, i sempre havíem pensat que era un edifici, diguéssim, del qual se n'hi podia treure un rendiment i que la gent es podia guanyar bé la vida, però bueno, la veritat és que els resultats doncs, d'aquests 10 i escaig anys des que el vam inaugurar han estat complicats, i al final l'Ajuntament el que ens hem plantejat és que ja no es tractava d'intentar treure una mica de benefici de la gestió de l'edifici, sinó que realment l'important han valorat que doncs, ja era tenir un servei mínim al poble, donar aquest servei mínim de bar, de restaurant, també els apartaments, i per això doncs, la licitació és amb aquest preu simbòlic, perquè realment el que busquem ara és tenir aquest local obert, poder donar aquest servei als veïns, a les veïnes i als visitants, més que treure'n un rendiment. Aquesta és la qüestió.
Es licita el bar per un euro? Només per un euro?
Sí, però és pel motiu que us comentava. Al final és una qüestió legal, és a dir, no pots treure-ho per 0 euros, hi ha d'haver alguna quantitat econòmica, i el mínim és un euro. El mínim és un euro. Llavors, també és cert que després l'edifici porta unes despeses implícites. Hi ha doncs, el consum de gas i el consum de electricitat i d'aquests consums, igual com tenen el consum d'aigua. L'Ajuntament se'n farà càrrec en un 75%, i també és cert que els arrendataris doncs, se'n faran càrrec en un 25%, i tampoc gratuït tampoc és, però s'ha fet amb aquesta idea d'ajudar al màxim, potenciant que pugui estar obert més que puguem treure aquest rendiment econòmic que deia.
Uh-huh. I ja teniu alguna persona que està interessada en obtenir-lo?
Bé, la veritat és que arran de que la informació ha sortit amb alguns altres mitjans, doncs hi ha hagut bastanta gent que s'ha interessat, i totes aquestes persones que s'han interessat, doncs bé, el que han de fer és, dins del termini establert, que és el 3 d'abril, han de presentar la documentació que es demana. La documentació que es demana, doncs bàsicament, que és per poder puntuar el concurs, hi ha uns criteris o objectius, diguéssim, que seria, doncs bé, la formació que tenen aquestes persones, els cursos que han realitzat, l'experiència que tenen en el sector, en el sector de la restauració, en el sector turístic, i després també han d'entregar una proposta de gestió de com ells faran, doncs, funcionar el restaurant, el bar, els apartaments, amb una proposta de preus, també de carta, de menú, i tot això, diguéssim, la valoració de tot això és el que ens farà determinar finalment qui serà l'adjudicatari o adjudicatària del sindicat.
Clar, perquè no només implica tenir el control del bar, sinó també hi ha edificis, no?
Bueno,
o apartaments.
Hi ha uns apartaments. El sindicat és un únic edifici, i aquest edifici té a la planta baixa el que seria bar, restaurant i agrobotiga, i després té en el segon pis 4 apartaments. I, per tant, les persones arrendatàries hauran de gestionar, doncs podríem dir, les 4 potes que té l'edifici, que serien els apartaments, aquests 4 allotjaments turístics, el restaurant, el bar i l'agrobotiga. El que procurem també és donar sobretot rellevància a la part del bar-restaurant, del menjar, en definitiva, perquè és el que hauria de ser el motor de la resta. Si l'apartat de restaurant, de restauració, funciona, creiem que el conjunt de l'edifici, doncs, també pot funcionar.
Mm-hmm. I, clar, ja queda molt poc temps perquè el concurs es tanqui. Quina durada tindrà el contracte?
Bé, el contracte, donat que les condicions són molt bones, el que dèiem, doncs, que l'arrendament és això, és a un euro, que és una cosa simbòlica, i que l'Ajuntament es farà càrrec d'una bona part de les despeses, en principi és a un any, però prorrogable. És a dir, el que hem volgut amb això és també pensar que si no l'encertem pel motiu que sigui, perquè a vegades, doncs, bueno, tot i que el que es presenti al concurs pot presentar un projecte molt interessant, a la millor no ho encertem, doncs, bueno, que al cap d'un any es pogués liquidar, però també al contrari, és a dir, pensar que si realment s'encerta i les persones que guanyen el concurs són persones molt vàlides, doncs també tindran la tranquil·litat que a l'acabar aquest any es podrà prorrogar. O sigui que en aquest sentit ho han fet perquè ens pugui beneficiar a tots.
I la gent del poble què pensa sobre el tema? Com ho estan rebent?
Jo crec que tothom del poble veu que aquest edifici, malauradament, ha costat molts diners al municipi, perquè en les inversions que s'han fet l'edifici ha costat més de 1.400.000 euros, que són moltíssims diners per un municipi de poc més de 100 habitants. I clar, penso que tots els veïns al final el que volem és que l'edifici pugui funcionar, perquè ja que ha costat tants diners i que tots som conscients que aquests diners no els recuperarem, perquè és impossible, doncs almenys tindre l'obert i que doni un servei al municipi.
Clar,
que és l'essencial.
Al final és l'únic bar que hi ha al poble, o sigui, és essencial.
Sí, sí, fa pocs mesos va tancar l'altre que hi havia, que era el parador de Tarrés, que estava a peu de la Nacional 240, i doncs, bueno, ara en aquest moment al municipi no hi ha cap servei de bar ni de restaurant, i a més és un municipi que, tot i que nosaltres al municipi som pocs habitants, estem molt ben situats a nivell de comunicacions, a peu de Nacional 240, i a més també el municipi rep els caps de setmana doncs, visites, persones que venen a caminar, persones que fan en bicicleta, doncs hi ha també algun altre allotjament turístic, i bueno, per tot plegat és important poder tenir aquest servei obert.
Clar. Ara mateix quants habitants hi ha a Tarrés?
En aquest moment censat som 118 persones.
Uh-huh. Clar, és un poble molt petit.
Sí, sí, sí. De fet, les persones que portaran al bar-restaurant, nosaltres no pretenem que obrin cada dia. Com a mínim, l'essencial que volem és que s'obrin divendres, dissabte i diumenge, els festius, els ponts, i que es pugui donar aquest servei doncs, encara més de cara als veïns del cap de setmana i els que en poden visitar. Som conscients que el dia a dia el restaurant i el bar no poden funcionar, però que almenys tinguem un servei mínim els dies que hi ha més gent al municipi, que són els caps de setmana i festius, sobretot.
Clar, que és quan ve la gent dels altres pobles, no?, a fer caminates, com tu deies, no?, i a passar el dia a fer excursions.
Sí, sí, el servei està pensat per tothom, eh? Volem que sigui un servei per la gent del poble, però també pensem que hi ha gent que ens visita i doncs que això és un bon complement per tota la resta de coses que tenim al municipi.
Clar, clar, clar. Doncs Ramon Maria Arbós, alcalde de Tarrés, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Veurem finalment quin serà el nou propietari d'aquest bar i que tots pugueu gaudir del seu servei.
Esperem que duri molts anys, perquè els que hem tingut fins ara no han durat, i que aquesta vegada doncs, finalment sigui la definitiva i puguem donar servei al municipi.
Això mateix, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, ara tot seguit a Agropopular. Moltes gràcies i que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El bono social térmico. ¿Realmente qué es este bono que tanta polémica ha generado en las últimas horas? ¿Qué requisitos tiene que tener una familia para cobrarlo? ¿Qué cuantías estamos hablando?
Bono social térmico es una ayuda que, bueno, se da para contribuir con los gastos de calefacción y agua caliente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plan de recuperación.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.